Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Turn the top but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues en molts convidats que de seguida repassem i presentem. En primer lloc, salutacions de Sheila Gil. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Doncs avui, per exemple, parlem de tradicions. Hem canviat de dia aquest espai a la 92.2, així que des d'ara seran dilluns quan parlem d'aquestes tradicions a la localitat. En aquest cas parlarem d'una festa que es viu a molts municipis, però també a la localitat, gràcies en part a la gent dels Lluïsos. Per això ens acompanyaran des d'aquesta congregació per explicar-nos què han previst per a la marxa d'enguany. I també parlarem amb la regidora de tradicions, amb Noelia Samblàs, perquè també des del consistori s'impulsa la celebració d'aquesta festivitat el dia del Sant, el dia 17 de gener, així que també ella ens parlarà d'aquesta altra part de la festa de Sant Antoni. A part, també ja vam conèixer el divendres per la nit el nom de la nova reina de les festes del 2020 i, sabent el seu nom, es va saber qui era o quines eren les seues acompanyants en la cort, les dames. Així que avui les tindrem a totes, no sé jo si cabrem o no, perquè en són 7 les integrants d'aquest cort d'honor i crec que també ve el president de la Junta de Festes, José Pascual Colás, així que intentarem que tots estiguen així perquè volem escoltar aquestes primeres sensacions en veu de la reina i de més del 2020. I també una jornada més tindrem convidats polítics en aquest cas, des de Nules, des del Partit Popular, la regidora Maria Victòria Marzal, parlarem amb ella d'actualitat d'aquest municipi i també ens visitarà el diputat nacional per Vox Castellón, Alberto Asarta, per a repassar doncs, temes d'actualitat com una manifestació, les manifestacions, concentracions que van organitzar en diferents consistoris i ell va estar a Castelló amb la participació de centenars de persones, així que ens parlarà d'això i també de com va viure Noia en primera persona aquesta sessió d'investidura i també el que ha passat des d'aquest moment. Doncs bé, aquests els convidats, anem a pegar una ullada ràpida als assumptes que es parlen a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Ooh, ooh, ooh.
Doncs bé, per exemple, es parla una de les primeres etiquetes, Consejo de Ministres, és una d'aquestes, Irene Montero deia, no, pren possessió com a ministra d'Igualtat i utilitza la fórmula Consejo de Ministres, així que per això es parla d'aquesta frase, no? per així dir-ho, de Consejo de Ministres. Doncs bé, són persones, no? Al final també poden ser ministres, no fa falta que sempre es gaste el masculí, però sembla que no a tot el món li ha caigut bé això. També es parla de Garzón en aquest cas, que ha promès el seu càrrec de ministre de Consum, i per això es parla d'ell. Molta política i molta relació, com no, amb els ministres. Dolores Delgado, en aquest cas, perquè es deia... us parlava d'aquesta figura perquè s'ha proposat a l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat. Veurem, no, si finalment es pot consolidar aquest nomenament o no. A veure si s'accepta, no, que siga ella. Més assumptes que topetem a hores d'ara. En aquest cas, Nueva Montaña és notícia perquè... segons publicava en diferents mitjans de comunicació, s'ha fonat el parc infantil construït damunt de l'aparcament subterrani de les vivendes del carrer de Francisco Tomás y Valiente en Nueva Montaña, a Santander, en principi. Les autoritats han descartat que s'hagin produït víctimes personals. Això, per exemple, ho publicava Ser Cantàbria. Així que també imatges i vídeos de com han quedat els vehicles que estaven estacionats en aquest aparcament subterrani. La veritat que una malesa, però bé, si no s'han produït danys personals, és un incident, però òbviament no és tan greu, no, com podia haver estat. Altre dels temes, per exemple, també es parla de la gala OT, Gala Zero. Diuen, no, que ja s'estan fent aquests assajos, així que la gent que té ganes, no, de que arribi també aquesta gala. I per destacar alguna coseta més, es parla també de política en altres àmbits. Es continua parlant de Isabel Díaz Ayuso, que diu que s'ha plantat en un estadi ple de gent a Aràbia Saudí sense vel i amb un vestit de flors de colors estampades. I això, doncs, sembla que ha cridat prou l'atenció, no? Aquest fet i la indumentària en un país en el que, doncs, es parla molt de la figura i les llibertats o no llibertats que té la dona. Doncs bé, fins ací el repàs per aquestes tendències. I no havíem comentat el que avui està sent un dels assumptes de corrillo, per així dir-ho, l'oratge, quin fred que fa, no? És el que molta gent està dient avui, i nosaltres també, pues, ho comentem, no? Perquè així és. Estem en temperatures mínimes de 2 graus, que s'hauran registrat segurament de matinada, i avui màximes de 13. La previsió la setmana passada era una miqueta pitjor, es deia que podíem arribar a 0, no? En aquestes mínimes. Sembla que ja no serà així. Les temperatures demà estaran molt parelles a les d'avui, 3 de mínima, 14 de màxima. Dimecres, les mínimes en 2 i les màximes en 10. A partir d'ahir poden tornar a pujar aquestes temperatures. Doncs estarem pendents perquè el fred, diguem, malauradament és protagonista, perquè no estem aviats en aquestes dates, no? Després de tanta calor, a tindre aquestes temperatures una miqueta més fresques, però per altra banda habituals en aquesta època de l'any, i no s'esperen precipitacions. Algun núvol puntual durant tota la setmana, però poca cosa en quant a pluges. Ara sí, fet aquesta introducció, una xicoteta pausa, perquè ja tenim pels estudis el primer dels convidats.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil. Con Ruedo, un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vila-real. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
La moda és estilo, arte, colores, tendències. La moda es Khaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Vila-real.
Doce, 11 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar en aquest espai de tradicions que, com havíem comentat, aquest 2020 ha canviat de data, tindrà lloc o el farem en dilluns, i encetem aquest espai del 2020 en dilluns parlant d'una tradició així a la localitat que ens estava dient el convidat, que sempre estan mirant a veure i quantes edicions, perquè sempre ho preguntem. És el que toca. Pau Safont, tresorer dels Lluïsos, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Perquè, clar, molts anys ja... No havia nascut ni jo, que som més major que tu, clar, quan vau començar a fer la... o vau recuperar, no?, des dels Lluïsos la Matxa de Sant Antoni.
Sí, bé, es va recuperar l'any 73 i, com bé dius, sempre anem comptant quantes edicions portem i ara mateix anem a per la 47 edició.
Que a priori la gent dirà, pues, bé, si és el de sempre, no?, tampoc tindrà molt de misteri, però darrere suposa molt de treball i molt d'esforç.
Bé, com qualsevol activitat nostra que porta molta gent, no? com pot ser la cursa solidària o, o la matxà, n'hi ha molta gent darrere, n'hi ha molts actius, molts monitores de Lluïsos que ens ajuden i que des d'ací donen les gràcies, perquè sense ells no seria possible, i clar que porta feina.
És el de la matxà l'acte més multitudinari o la cursa en participació? Bé, clar, bueno, si contem éssers, segurament la matxà ho supera, però persones...
Sí, la matxà sempre és especial perquè, primera, que portem tants anys fent-la i després que sí, que porta moltíssima gent. Tota la gent de carros i cavalls que venen a participar i tota la gent del poble, no?, que ve a per el seu rotllo, a venir al seu animal i a disfrutar d'una tradició com és la matxà de Sant Antoni.
No sé jo si en el cartell que heu fet la foguera està una miqueta, jo dic, com arriba a ese nivell en comparació als animals...
Sí, bueno, feina, és només el cartell, sí. Després no...
Dir, si la foguera en guanya arriba a ese nivell, ojo.
Sí, després no ens deixen fer tant de foc, però, però sí que és veritat que la foguera és algo especial, no? Encara que n'hi ha gent que potser té una miqueta més o menys de por, no mai passa res, està supercontrolada, tenim també la gent de l'Ajuntament ajudant-nos i vigilant que no se'n vagi molt la foguera de mare.
Clar, més que res perquè està en la placeta i al costat n'hi ha edificis...
Sí, i bueno, no... alguna vegada s'ha comentat algo del registre o del... Bueno, no, en teoria va bé.
Va bé, no?
Sí,
Ahí sí que estarà, com sempre, aquesta foguera, després l'escenari, no?, i el repartiment dels panets, la
sí,
sala de repartiment.
Bueno, comencem a les 6 de la vesprada, allí a l'Avinguda Europa, on Cal Dimoni, i allí, bueno, a les 6 és la concentració de carros i cavalls.
Però algú dirà, que ho han canviat de lloc? No, allí no, queden carros i cavalls.
Sí. Després a les 7 ja ells començaran la marxa cap als Lluïsos i a les 7 i mitja comencem en la benedicció primer dels rotllos en la capella de la Sang, en la nostra capella, i després la benedicció ja de sense en la foguera i la benedicció dels animals en la plaça Mossèn Ballester.
Quanta gent heu fet alguna vegada o la policia vos ha dit estimació de quanta gent pot haver?
Pues la veritat és
ja
que
no vosaltres perquè és una feina grossa, no? Sí. Però igual això de...
La veritat és que no. Segons Camí Notícies, uns 60.000 o 70.000.
Tota la província sí, passa per així,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I la veritat és que no sé, exactament no sé el nombre de gent que ve, però sí que sé que fem 3.500 rotllos, que no solen sobrar molts, uh-huh. i que estem contents, no?, de que vinga tanta gent. I més sent entre setmana, que a la gent li costa una miqueta més eixir uh-huh. de casa, i fem fred.
Que sí, que esta setmana sembla que pot apretar una miqueta més. Però sí. Bueno, és el que hi ha en aquestes dades de l'any.
Sí, bueno, per això fem la foguera.
La foguera, no?, per a sí, entrar sí. en calor. Després hi som tots fumats, però...
Ah, sí, això sí, també.
Això també, sí. Però bueno, és el que hi ha. Recorregut el mateix de sempre, també amb sí. un avituallament al mig.
Sí, serà com sempre, començarem en l'Avinguda de la Mugra, passant a Pius 12, Cardenal Tarancón, Raval del Carme, després passarem a Major Sant Domènec, Plaça Major, per ahí, per on tu dius, pel mig es farà un avituallament de uh-huh. misteleta i rotllos d'anís per entrar en calor, i bueno, passem a Major Sant Jaume, Pere Tercer, i acabem a travegar en els Lluïssos, en l'Avinguda de la Mura, que és on farem finalment repartirem els rotllos.
Uh-huh. La sort, no, d'aquest acte, per així dir-ho, és que és intergeneracional. La cursa igual has d'estar físicament preparat, però a la marxa la veritat és que no cal res més que anar en la mascota o en l'animal que tingues. Si veus abuelos, a nets, a pares, n'hi ha de tot.
Sí, la veritat que, com tu dius, la cursa és a lo millor una miqueta més destinada a gent que a lo millor es prepara una miqueta més físicament. Uh-huh. Les nostres activitats durant l'any, a lo millor també poden estar una miqueta, excepte la revista Parada de Camino, una miqueta més destinades a la gent més jove, a acampades, campament, uh-huh. etc. I la matxà és una de les nostres activitats estrella per això, perquè portem pot vindre tot el món. Pot vindre tot el poble, tot el món gaudís, es reuneix la família, el que tu dius, els abuelos porten els nens, les famílies venen els animals, i la veritat que nosaltres la disfrutem molt i li tenim molt de carinyo a la matxa de Sant Antoni, clar.
També és una pregunta recurrent, però l'animalet més curiós que hagis vist?
Uf! De veritat o des de mentira, que ens intenten fer passar?
Ah, bueno, quin és el que vos han intentat colar aixina que...
Un tiranosaurio rex de peluche intentat colar-se, però bueno, que no passa res.
Era xiquet, no?
Que és graciós. Sí, sí. Bueno, no era xiquet, era ah, no? una miqueta més major, però la veritat que molt, que és graciós. Uh-huh. I, bueno, animals de tot tipus, no? Sobretot gossos, gats, etc. I després, pues, tenen els típics peixets, tortuguetes...
I si un animal exòtic ha vingut, així alguna serp o alguna iguana o coses d'estes?
Pues a mi no me sona, però que tens a saber.
Que igual ha passat, no? És que al final és impossible clar, que veies lleu a tots.
Sí, sí, sí. A mi no me sona, però no ho sé.
Potser perquè, clar, al final cadascú té del mascota una cosa.
Sí, sí.
I suposem també, doncs, l'escenari estarà muntat, no?, per allí.
Sí, a la plaça Mossèn Ballester, des d'on el nostre director i estarà el president, veniran els animals i a partir d'ahir ja començarem.
Uh-huh. Primer, suposem, dels actes grans, no?, de l'any per als Lluïssos.
Pues sí, és... també és especial per això, no?, comencem l'any en la matxà, que és quan més gent te porta, i vens de Nadal, els que han tingut el concurs de Belén, uh-huh. el nostre Belén, tot això, i la veritat que estem contents de començar i tirar cap avant, i ara després pues, ja ve el Camino de Febrer. Entonces, pues, bueno.
Ja pensen en una cosa o una altra.
Sí, sí, sí.
I bé, la gent que fa temps, tot i que és complicat no passar per la seu dels Lluïssos, perquè està molt cèntrica, clar que l'andamiatge ja s'ha llevat i les obres estan fetes.
Sí, estan pràcticament també acabades, l'ascensor està a punt de ser operatiu, falta ultimar uns detalls i, uh-huh. i ja, bueno, per lo menos tindrem accés per a tot el món a tot l'edifici, que era uh-huh. important per a nosaltres.
Clar, perquè així molta més gent podrà fer ús, no? I podran anar a les activitats, més clar, activitats que es clar. Podran organitzar.
Efectivament. Uh-huh. Al final l'objectiu d'aquest ascensor és això, rehabilitar una miqueta més l'edifici, donar-li més vida, que tant al bar, a tots els pisos del bar i a tots els pisos de l'edifici es puga accedir i que pugui accedir tot el món.
Uh-huh. I sí que és important, no?, que també tindreu igual una miqueta més de feina. Ara, si és accessible, igual toca donar-li més vida a l'edifici.
Pues sí, però, vamos, estem per això.
Ganes, no?
Tenim ganes d'emprendre noves aventures o noves etapes i a veure què fem.
Uh-huh. I sí que ja perfilant, no?, el camí, no?, i suposem que el calendari més o menys igual que sempre, no?, en aquest inici d'any.
Sí, bé, ara tenim la matxa, Camino de Febrer, i sí que és veritat que parem una miqueta més hasta el Camino de Maig.
Uh-huh.
Però ja a partir del Camino de Maig pues, tornem en acampades. Clar. En febrer també tenim l'acampada de febrer, uh-huh. però com tenim l'albergue aixina en obres i això tampoc sabem si se farà així, si la podrem traslladar o si se podrà fer segons com tinguem el panorama. I res, a partir d'ahir acampada de comunió, campament i ja ve tot, festes de Jesús i acabem l'any a tope.
I ja està, o sea que sí, al final és la roda, no? La...
Sí.
Doncs Pau, sí que per últim ens agradaria que tornares a recordar, perquè n'hi ha molts Sant Antonis a la província, n'hi ha localitats que tenen molt de renom, Forcall, Betxí, clar, que és de la muntanyeta de Sant Antoni, però bé, ja que estem així, doncs que també se puguen apropar a la proposta que feu vosaltres.
Doncs sí, nosaltres des de la congregació de Juïssos els animem a que vinguin, no? Que a partir de les 7 de la vesprada estarem per els Juïssos, en ganes de que vingueu tots i que us ho passeu bé. A les 7 i mitja començarà la benedicció tant de rotllos com d'animals i encendrem la foguera i començarà la ruta, que pegarà la volta des de la Murà, Pius 12, passant per l'Ajuntament i tornant a la sede de Juïssos, a l'Avinguda de la Murà, on repartirem més rotllos, finalment.
Una horeta i...
Sí, no se fa més llarg. Horeta, després, bueno, si n'hi ha molta gent, se fa una miqueta més de cua a l'hora de rebre el rotllo, però vamos, no, recordar simplement que és un rotllo per animal, que intentem que tots vos aneu en el vostre rotllo, que sempre intentem que tots en tingueu i que acabeu contents i que us ho passeu molt bé.
Que no vaig gaudir d'anar en quatre, no? Perquè clar, és que si anem aixina
no arribaríem. No és que no vulguem, és que no és viable i esperem que la gent ho entenga i que sempre ho entén i se porta molt bé aixina que us animem a que vingueu tots.
Doncs Pau, moltíssimes gràcies i continuem parlant de més iniciatives de Juïssos.
Gràcies a vosaltres.
Una xicoteta pausa de seguida, parlem de l'altra part d'aquesta festivitat de Sant Antoni, ho fem amb la regidora de Tradicions.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
I més assumptes a la 92.2. Acabem d'escoltar a la gent de Juïssos, que és l'entitat organitzadora d'aquesta matxa de Sant Antoni hacia la localitat, però també, com és habitual, des del consistori celebren aquesta jornada del patró dels animals i per tal de conèixer què han previst per a enguany ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic a la regidora de Tradicions, Noelia Samblas. Noelia, molt bon dia.
Molt bon dia, Seila.
Doncs ja ha arribat, no? Passa molt ràpid el temps, tornem a parlar de Sant Antoni i tornem a parlar també de que Villarreal, l'Ajuntament, estarà ahí commemorant també aquesta jornada.
Sí, correcte, ja ens trobem a meitat del mes de gener i s'apropa la festivitat de Sant Antoni, el patró dels animalets, i el divendres de 7, el dia del patró, celebrarem la tradicional missa de Sant Antoni a l'ermita. I és costum celebrar-lo el mateix dia de 7 i després de que els Juïssos hagin celebrat la ja tradicional matxa de Sant Antoni, el dia 16.
I també, a part d'aquesta missa, crec que el consistori s'encarrega també de repartir panets. No més enllà dels que es puguen repartir en la matxa, o els que repartisquen també rotllos i panets.
Sí, correcte. El divendres, després de la missa que celebrarem a les 13 hores a l'ermita, com he dit, tindrà lloc el tradicional repartiment de panets beneïts. En total es repartixen uns 1.300 panets al voltant de 50 centenar o per ahir seran sense gluten també, per a tindre en compte aquelles persones celíaques, i el repartiment es fa entre els assistents a la festa de l'ermita, així també com entre els usuaris de les residències d'ancians de Villarreal, als que el consistori es farà plegar el seu panet de Sant Antoni beneït. I també és un costum ja tradicional que els funcionaris de la casa puguen tindre també un panet de Sant Antoni i el, es repartirà també, també entre ells. És a dir, això és una, sí, una tradició que ve de fa molts anys, no? De l'any 1483 està documentada, crec, la festivitària. La sí.
Clar, perquè es diu, no? Algú pot pensar, bé, i en totes les festivitats que fan, no? O que hi ha, per què Vila-real també, diguem, té un caràcter especial a la de Sant Antoni? Suposem que és això, no? La tradició.
Sí, diu, una nota típica del costumari diu que la festivitat de Sant Antoni, el repartiment del pa es feia amb la missa i la benedicció dels panets i es feia a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, on ahir hi ha un altar dedicat al sant. I com he dit, l'any 1483 està documentada la presència d'una de les coves de l'ermita d'un frare de Sant Antoni. I potser aquí cal buscar, no, l'origen de la devoció a Sant Antoni a Vila-real. Per això tenim un altar dedicat a Sant Antoni en la nostra ermita. I allò va fer que poquet a poquet s'anarà agarrant la costum, la tradició de celebrar Sant Antoni i de al final de beneir, no? De tindre en compte al patró dels nostres animals, no? I de fer-li la festivitat al voltant d'aquest dia.
I sí que és important saber-ho, no? Recordar que també es fa a l'ermita per a aquesta situació, no? Perquè allí té un altar. I qui sol ser la gent que acudís a aquesta missa tradicional a l'ermita?
Doncs la missa, com sempre, estarà presidida per mossèn Guillermo, el cura pàrroc de la capella de l'ermita. Assistirà la corporació municipal, la presidirà l'alcalde la missa, i aquesta missa s'apropen tots els veïns i veïnes de Vila-real que tenen la disponibilitat també, perquè en aquest any, sent divendres, dia de feina, pues hi haurà gent que a la una pues no, a lo millor no pot assistir. I és una missa a la que tots els veïns i veïnes estan convidats i poden assistir tots els que ho desitgen. Hi ha molta gent que ve amb la seva bosseta de panets que han comprat a la panaderia abans per a que mossèn Guillermo els beneixi en la missa, i després pues, també aquells que venen i que per assistir s'emportaran el panet beneït que és tradicional repartir en acabar la missa. Enguany, com he dit, és divendres, no? I hi haurà gent que no pot assistir. Sí que es nota quan Sant Antoni cau en dissabte i en diumenge, que hi ha molta més afluència de gent. I així és que nosaltres des de l'Ajuntament el que fem és convidar a tots els vilarrelens i vilarrelenques a que s'apropen a l'ermita el divendres a participar de la missa en honor a Sant Antoni, que el dijous participen tots a la matxà, organitzada per els Lluïsos, compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament des de la regidoria de Joventut. I des de la regidoria de tradicions, això, com que organitzem la missa de Sant Antoni el divendres a l'ermita, pues convidar-los a poder participar.
Doncs, si li sembla, regidora, amb aquestes paraules ens quedem, no?, en la mesura de les possibilitats i la disponibilitat horària, que la gent sàpia, no?, que torna a estar aquesta missa. Com sempre, moltíssimes gràcies, en aquest cas, per parlar-nos de Sant Antoni ací a Vila-real, i parlem d'ací uns dies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'espai de tradicions, que, si no m'equivoque, sei la avui encetem, no? Sí. amb el nou any. I gràcies per la vostra feina també i per cuidar, mantenir i estimar les nostres tradicions.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Canem, las auténticas rebajas. Ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Canem Kids. Toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Vila-real y Nules o en www.canem.es.
Servil en Vila-real. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real, o llama al 653 20 42 94.
punt d'arribar a les 12:30, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i és un d'aquests dies en els que tenim ple l'estudi. Si hagueren vingut totes, no sé com hagueren cabut, perquè la veritat és que ja estem una miqueta apretats, però bé, l'ocasió val la pena perquè anem a conèixer a les representants de les festes del 2020. Es va donar a conèixer el nom de la reina el dia divendres passat, fa no res, i així doncs la resta són les seues companyes de la cort, les seues dames. Anem a saludar-les una miqueta per ordre, vostès no ho veuen, però d'esquerra a dreta, Rocío Castrillo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a Tamara Moruera, molt bon dia, Tamara.
Bon dia.
Alejandra Chulbi, molt bon dia.
Bon dia.
La reina Maria Carmona, molt bon dia.
Hola.
També ens acompanya Esther García, molt bon dia. Andrea Girona, bon dia.
Bon dia.
I en substitució de la dama que no ha pogut vindre, no per així dir-ho, no és broma, el que sempre ha d'estar, perquè ha d'estar, José Pascual Colás, president, molt bon dia.
Molt bon dia.
No, Sofia Padullés, que no ha pogut per motius obvis, bueno, és estudiant.
S'ha d'examens.
És estudiant i ja està, és el que toca, el primer és el primer. A veure, parlem en primer, Maria, una miqueta com a portaveu de totes, és que al final és complicat, no? Quan en són tantes, Maria, i ese moment, bueno, en primer jo felicitat a totes, no? Perquè esteu representant a la ciutat, i ese moment, ràpid, 10 minutets, però que, clar, per a vosaltres és el tret d'eixida, com ho recordeu?
Bueno, pues jo ho recordo en molts nervis, la veritat, i esa setmana vaig estar molt nerviosa, però després, i ese moment, tot el món mos dia, disfruteu-lo perquè se passa molt ràpid i és veritat, van ser 10 minuts d'acte, però la veritat és que va ser molt intens en moltes emocions perquè totes estàvem molt nervioses, però són uns nervis bons perquè tenim totes molta il·lusió.
Bé, això és el que pensa Maria, suposa que la resta ho compartiu. Veure, per exemple, Esther, com va ser ese moment?
En molts nervis, moltíssima il·lusió, però se va passar molt ràpid tot.
Tant de patiment pel que és,
sí.
Tant de drama per 10 minuts molt, la peluqueria que estàs ahí 4 hores passen ràpid. Andrea, com ho vas viure? No? I ses sensacions, quin va ser la sensació que te va envair?
Moltíssims nervis.
També.
Vaig estar tota la setmana insoportable dels nervis que tenia.
Que no me parleu.
El dia d'abans super relaxada, però va arribar el divendres i
una altra vegada
i les companyes del 2019 ens diuen: disfruteu, no us fiqueu nervioses, que no, entonces no disfrutareu. I, però és que és inevitable, o sigui, és algo que t'agrada, que tota la vida has somiat en allò i ara que ho tens, pues,
que ja ha arribat,
vulguis o no, i és el que t'he dit damunt, són 4 hores de peluqueria després d'arribar a
que no amortitza, que no s'amortitza el gasto,
però bueno, molt bé, molt bé.
Rocío, per així, com va ser? Com...
Pues molt nerviosa, tot estremolàvem ahí en la cola esperant a que digui el nostre nom, però és com un somni fet realitat que acaba de començar i ens queda un any ple d'emocions i de vivències i molt, que ens van impactar sense, o sigui, es va quedar el nostre cor per a sempre i pues que comence.
En ganes de viure'l.
Sí.
En ganes de viure'l, Tamara.
Pues això és el que estan dient totes, amb molts nervis i esperant el moment en eixir tu i ja després, jo vaig eixir l'última antes de Maria i ja van ser 2 minuts i una
altra
vegada a fer-te fotos, entrevistes i tot, molt ràpid tot.
Passa tot molt
però
ràpid.
Però ara ja començar un any nou.
I sí que ara ja assumint-ho, no? Una miqueta ja ha passat el cap de setmana. Alejandra?
Pues jo estava molt nerviosa i damunt me tocava eixir la primera i jo estava pendent i dic, mare,
que no caiga.
Ara, veuràs tu, com entres la primera. I si ho fas mal, però després en no res se va passar l'acte i ja dius, vale, ja està.
Ja està, no era per a tant.
Però al principi estàvem atacades de nervis.
Crec que, bueno, no sé si vos coneixeu entre totes, crec que Alejandra i Maria sí.
Sí.
No?
Sí. Bueno, jo conec a Rocío perquè anem a totes a classe, o sigui, 2 anys hem anat i ja Tamara. I ahir la coneixia de vista i Andrea no la coneixia.
Esther i jo també som amigues de fa molts anys.
Així que entre unes i altres, no? Al final, sí. Algun ex entre totes n'hi ha, no?
De vista, al final, sempre te coneixes un poc.
Claro.
Clar, és que esteu en la edat, no? Més o menys. Sí. Alguna que té un parell d'anyets més, no? Però poqueta cosa. No, pa, no la mireu, pobreta, que en té només 2 anys més, no sigueu roïnes, que no se li nota la xiqueta, oi? Què vos va portar a presentar-vos a ser representants? A veure, Maria, com a...
Pues la veritat és que va ser com un repte que tenia de fa molts anys. I jo sempre tenia... O sea, des de que era molt xicoteta, volia presentar-me pues, quan tenia uns 18 anys i pues, al final s'ha pogut complir. Aleshores, el 2020 és com el meu any. I ese dia del nomenament pues, el vaig viure amb molta il·lusió, perquè va ser com que vaig aconseguir el que volia. Uh-huh. I la veritat és que estic superagraïda i molt contenta.
Sí, que un somni fer realitat, suposant que totes, no?, compartiu ese sentiment, sí. Alejandra.
Pues jo me vaig presentar, però perquè jo sempre he volgut presentar-me, però sí que és veritat que sempre m'havien dit que no, fins que al final ma abuela va dir un dia, va, pues sí, entonces pues, ja va ser la més feliç del
gràcies, món. Abuela de Alejandra, no?
I me vaig presentar.
Uh-huh. I així estàs?
Sí.
Y sí que
tengo ganas de comenzar todo lo que hemos perdido mal.
Y ahora que te deien que no, ahora que ya lo han visto, encara que mínimamente, ya están una miqueta más.
Mira, están todos pagados.
Están de patiment para acabar, pasando también bien. Sí. Es que siempre volas igual. Tamara.
Pues yo igual, desde chicoteta, con base el festival en el barrio del Cris del Hospital, pues ya tenía siempre ganas
el cuquetis,
de,
¿no?
Claro, de ser, de representar al poble. Uh-huh. Y lo mateix que Alejandra, siempre me dien que no. Però ja este any ja me van dir, va, si vols, pues he representat, i ja pues me vas presentar, ja això.
I així estàs.
Sí.
Rocío.
A mi pues sempre m'havia cridat l'atenció pues els vestits, el moño, els sentiments, perquè sempre que parles en alguna persona que ja ha participat en l'acord, sempre te parla com si fora algo inexplicable i pues ara vull viure-ho jo, l'inexplicable. Que...
Per a que no te ho conte, no? I si no, clar, si no se pot explicar, pues vaig a passar jo per a ella, i si no, no n'hi ha dubte. Andrea, què te va portar, no?, a donar el pas?
A veure, jo desde xicoteta era molt pesada.
I també te deien que no?
Sí, me deien que no, que mos arruinarem, me deien, i que deien de tot. I ja fa uns 3 anys que volia presentar-me. Uh-huh. Bueno, uns 3 anys no, quan tenia 17 fa 2. Y pero no tenía valentía de exposarme a la gent, a si me feien entrevistes, a tot. Però al final dic, a veure, si és el meu somni, tinc que complir-lo, o sigui, vull complir-lo, me tinc que llançar a la piscina i que me dona igual els comentaris i la vergonya i tot.
I
mira, i aquesta valentia m'ha portat a estar així avui.
Vale, pues así está.
I jo vaig ser mig culpable de que se presentara.
La vas liar, la vas liar.
Sí. Ho presentamos juntos i la vaig liar.
I a tu qui te va liar? O a soles?
Jo no me vaig liar a soles.
Escolta, que també està bé.
Perquè a mi sempre m'ha agradat. I jo... Les meves cosines i una tia meva van ser. Uh-huh. I sempre tens el gos de quan és xicoteta de... Oh,
de que mira, les veus, que guai. No?
Jo vull ser com la teta. Uh-huh. I després en el barri, en el Cris de l'Hospital, jo també he sigut. I sempre tens el cuque de dir, pues, si puc en un barri, puc en el poble. I al final pues, me vaig fer la valenta i me vaig presentar. I, pues, gràcies.
Enganxant a Andrea, sí. De permís.
Enganxant a Andrea. Pau, si m'ho podien agarrar les dos. I efectivament, pues, el somni... A millor no tots se complissin, però alguns sí.
Bueno,
pues, no, jo penso que si es perseguissis...
Al final...
Lo que creus, ho atraus.
Uh-huh. Ja està. I si no... Colas, que els pares que diuen que no, i després són els primers que igual ja tenen el grup del WhatsApp abans que elles.
Els pares... Bueno, hi hauria que distinguir entre pares i mares. Aquesta classe de coses d'entrar si li suposa més a les mares que als pares... I és veritat a mitges, perquè o sigui, ara l'experiència mos diu que n'hi ha pares que en un principi pareix que allò ho miren un poc de més en segona fila, però d'alguna manera, però quan veuen, pues, no sé, en aquest cas, com elles han insistit molt en la il·lusió i tota aquesta classe de coses, pues, al final el pare també s'implica i hem tingut exemples molt, molt bons de pares que han acabat més implicats inclús que la pròpia mare. Uh-huh. I sobretot jo sempre me quedo en allò, perquè les mares diràs que ho miren d'un altre punt de vista, però quan ve un pare que ja quan han acabat més o menys i any i te diu moltes gràcies perquè la meva filla s'ho ha passat molt bé i ja, diguem, ja ha evolucionat en positiu, s'ha maurat i tot això, pues, és una satisfacció molt gran. Uh-huh. I normalment diràs que és el pare el que més agraeix això. No sé si és una percepció però
els fets
equivocada,
són així,
però,
no? Uh-huh. S'arruinaran els pares d'Andrea o no?
Bueno, este és un tema també que sempre hem comentat en el sentit de nosaltres ja en la primera entrevista ja s'insistís en aquest aspecte i totes les pròximes entrevistes que n'hi haurà unes quantes seguim insistint en que cada un a casa és lliure de fer el que vulguem, nosaltres no som qui per ficar-nos en casa de ningú, però que està comprovat que se pot d'una manera molt digna, en aquest cas...
Un preu raonable, no? Una despesa raonable.
sense que s'arruïni ningú, no m'ha resumit així.
Clar, era ella perquè ho va dir, però clar, pot ser el sentir de més gent.
Sí, 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 molta gent pues, a veure, esteu pregunta, però que no. Encara que, a veure, jo particularment mai li he preguntat a ninguna xica quan s'ha gastat, perquè consideré que no tinc ni per què preguntar-ho, no?
Tampoc està en això el que representem.
Sempre conté l'anècdota de que una, en aquest cas, una reina, pues, la falda que més va lluir va ser la falda, segon dia sa mare, la més econòmica, però bueno, també n'hi ha que tindre en compte que sa mare, pues, per una sèrie de circumstàncies, li va traure molt de profit aquella falda i diu que era la més econòmica. O sigui que així el baremo econòmic pot ser molt gran o no tan gran en funció de uns paràmetres en els que nosaltres crec que no tenim que entrar.
Ara que les hem escoltat, ara tornem a parlar amb elles. Quantes, diguem, corts ja has tingut?
Pues en este serà l'últim any.
Segur, perquè això ho diuen moltes que ja t'ho han escoltat dir i no...
Sí, bueno, jo pensava que a hores d'ara ja no estaria així, però bueno, les circumstàncies han vingut a Xina i després de una conversa sobretot amb l'alcalde, pues, estic així encara. Però ja per estatuts de la pròpia Junta de Festes, a més tardar, a l'octubre del 2020, hi haurà eleccions i hi haurà una nova Junta de Festes i un nou president o presidenta, etcètera, etcètera, perquè ho diuen els estatuts.
Ja més enllà de la voluntat.
I ja no em puc tornar a presentar-me perquè ja m'he presentat tres vegades, és el màxim que diuen els estatuts i, i o sigui, que, encara que pugui tornar a presentar-me, pues ja. Crec que ja és hora de deixar-ho i sàvia nova, idees noves, persones noves, i perquè així pues, ningú té que eternitzar-se en els carrers per més, no sé com dir-ho, no? Per més especials que siguin.
Així que tenint en compte que vas a fer tres anys o quatre el pas... O sea, la presidència quants anys és? El període?
Este és el que fa nou.
El nou. Aleshores, nou han passat per tu, diguem, per Isidro com a president de la Junta.
Sí, quatre com a membre de la Comissió de Penyes, pues, n'he conegut unes quantes, però sí, les nou últimes, comptant a aquestes sigues que tenim ací, pues sí que les he viscut d'una manera especial, lògicament. Al principi, pues... jo me recordo el primer any que comentàvem moltes vegades allò de que érem tots novatos i este és un tema que jo he insistit moltes vegades, allò de que així no, això dos i dos no suma quatre, així el que suma és molta il·lusió, molts sentiments i este és un tema que particularment sempre l'he respectat molt, però que al mateix temps pues, també ara ja anirem parlant tant en elles com les seues famílies, això, la il·lusió particular de cada una d'elles també se té que pensar en que és una il·lusió compartida en sis xiques més, en tot això, el que això significa, però com dic, dos i dos no sumen quatre, en este cas concret n'hi ha que anar en molta delicadesa, tratant temes que al principi pues, per la novetat poden sonar raros o un poc complicats, però ja l'experiència també us diu, o sigui, està Sílvia Reina 2015, que també sap un poquic de
2015, però mare meva
2016, perdó,
li estàs tirant un any més,
ja tants anys al final ja
s'he descomptat, és normal.
I jo particularment, i l'any de Sílvia és un clar exemple de la relació que fas ja no sols amb les xiquetes, en aquest cas amb els pares i les mares, i aquesta relació ja queda per vida, i quan es veus i simplement un simple salut, un simple apretó de mà, però i aquesta alegria de trobar-te en tantes i tantes persones que han passat per ahí en el que ara són Reina i Dames 2020, jo me quede més en això que en moltes altres coses.
Les veus aixina bé, les primeres hores aquestes que ja...
Sí, ara va elles totes de color de rosa i...
Ja se donaran el cop de realitat. Ha sonat una miqueta aixina.
No, hombre, ja crec que vam comentar ja el primer dia pues, que la vida no és de color de rosa. Hi ha moments complicats, però que en aquest cas aquesta il·lusió és tan forta que... guanyarà a qualsevol complicació que n'hi hagi, que clar que n'hi haurà complicacions i adversitats i moments, pues, anem a dir, no tan de color de rosa, però la part positiva
supera, no?
Supera molt a la, no a la negativa, a la menys bonica.
Clar, jo crec que totes sou conscients, no, d'això, que esteu en un càrrec exposades al que puga dir la gent, que vulgués o no te miren més. Això com ho porteu, Maria?
Bueno, pues al principi la veritat és que jo sí que sabia que pues, la Cort d'Honor anava a molts llocs, li feien entrevistes, però com va plegar el dia del nomenament i me vaig veure tantes càmeres, tants mitjans de comunicació, que si entrevista per així, entrevista per allà, la veritat és que va ser impactant. Però bueno, pensé que ja que adaptar-se, i va ser el, com el primer acte oficial, per dir-ho d'alguna manera, i a poc a poc pues, anirem acostumbrant-nos a tot el que ens espera, perquè durant tot l'any anem a estar molt exposades a fotos, entrevistes i tot el que envolta els mitjans de comunicació i exposar-te al públic. Però bueno, pensé que ho farem totes molt bé, perquè a la vista està de que pues, vergonya tampoc tenim molta i pensé que ens ho passarem molt bé.
Bé, la vergonya quan cal bé, i si no, pues escolta, claro, fora, claro. Fora. Bueno, Andrea comentava que ho ha superat, no? Diguem això de... Assumint-ho, sí. Se pot superar.
Sí.
No? Això de que, del me, que diran.
Me podia més la il·lusió de vestir-me els vestits, de viure tot això. No sé, és que és conèixer Vila-real des d'un altre punt. Entonces, jo penso que això n'hi ha que viure-lo.
Esther, compartisses?
Sí, jo sí.
No,
jo això
no de... Compartir... Per això te l'has enganxat, perquè te fas de portaveu. Perquè si jo no parlo tant i ella parla més, així anem...
No, és que has de parlar igual que Maria, jo no.
Escolta, que tot s'ha de pren i ho estàs fent molt bé.
De moment, però encara ens queda tot l'any per poder tirar més.
Més endavant. Per així, per l'altre costat, com porteu això de que vos puguen dir alguna crítica o que pugui haver algun comentari? Això vos afecta? Penseu que vos afectarà, Alejandra?
Pues jo crec que, o sea, òbviament la gent va comentar perquè sempre diuen de tot, però nosaltres ho vam estar parlant l'altre dia en el grup, que en plan que no tenim que fer cas de tampoc el que ens diguem, perquè si ens preocupem també per el que la gent ens diga, ens afectarà més, i és com que la gent ens vol arruïnar este any i no és així, saps? Entonces tenim que passar de tot.
Tamara, suposo que en la línia, no? Sí, si ja ho heu parlat entre totes.
Sí, que això és el que estava dient Alejandra, que si ens fixem més en el que estan dient, pues ja no disfrutem el moment.
Clar, ja no sou vosaltres mateixa,
claro,
no?
Entonces, pues, ese moment ja no el vas a tornar a viure. Entonces, n'hi ha que disfrutar tot al màxim.
Al màxim. Bueno, Rocío, per si vols afegir alguna cosa més. Però... Bé, per a que vos coneguen una miqueta més els que ens estan escoltant, ens agradaria que cadascuna diguera una miqueta quin és el vostre entorn, si teniu penya, la vostra relació amb la festa, que estudieu, que no estudieu, perquè Sofia ara, a hores d'ara, no, per tema d'exàmens no ha pogut vindre, també saber en què esteu. A veure, Rocío, va, que comencem la rodeta.
Jo vaig estudiar a Tende i ara estic estudiant integració social.
El món de la festa, quina ha estat la relació? Eres de penya, no eres?
No formé part de cap penya.
I com vivies, no? Com has viscut fins ara les festes?
Pues, a veure, tinc molts amics que sempre m'han convidat a la penya.
La penya del món.
Claro.
De la mateixa que jo, som companyes de penya.
I les festes sempre, pues, per el carrer. Vivim tots. Lo que passa que és veritat que no vas a molts actes als que ara... va ser com que la primera vegada, perquè sempre dius, ah, i tal, ui, no, però ara
clar, pues vas. Ara sí o sí, tocarà anar. Però sí, Tamara.
Bueno, pues jo vaig estudiar a Tende també com Rocío i després vaig fer el superior d'educació infantil i ara pues estic estudiant anglès en l'escola oficial d'idiomes i relacionar el món de la festa, bueno, jo des que vaig néixer formé part de la penya No Problem, els meus pares, i ara també tinc la meva pròpia penya, que se diu Xereba, i pues, entonces, tota la vida formant
part de la vida de penya, sí. No? I dins de la penya aneu als actes, de la teua, eh? Sí. Ja aneu als actes de comissió, no sou de comissió?
Bueno, som de comissió, este any van ser de comissió, però igualment anem a actes, però jo crec que este any vaig a conèixer actes que mai havia
viscut.
Escoltat ni viscut.
I sí que bé, Alejandra. Sí.
Pues jo vaig fer a Tende també, en Rocío.
Què ha passat així?
I ara estic fent el superior d'educació infantil, en Nules, I jo tinc penya que se diu Gairei, però jo des de ben xicoteta soc de la, o sea, els pares són de la penya Beu i Fuig. Entonces, pues ells sempre han anat a tots els actes, a ofrenes, a la putxada de la Vesa de la Mare de Déu, a tot. Entonces, pues, com que sempre he estat allí, i com també vaig en el grup d'ances de la Puríssima, pues a les ofrenes i això n'hi havia vegades que hi ha vestida la Puríssima i després me'n tornava a acabar i me ficaven els meus pares vestida però, de
la penya.
Sí.
Maria?
Jo estudié primer any d'infermeria en la Universitat Jaume I i, bueno, també com Tamara i Alejandra, els meus pares han sigut i són tota la vida de penya, de més una de les primeres penyes en formar part de la comissió de penyes, que és la penya L'Esquella. I els meus pares, bueno, sobretot mon pare, és el que més pues, m'ha ensenyat a estimar la festa i a estimar Vila-real, i per això ha sigut un dels principals motius per als que jo vaig decidir a presentar-me a la Cor d'Honor. I bueno, jo també tinc la meva penya, les meves amigues, i soc de la mateixa penya que Alejandra, de la Gairei, i no som de comissió perquè se va fer fa molt poquet, però això, totes tenim moltes ganes de fer. A més, sempre ho hem parlat, que volem fer, però bueno, al final, com s'ha fet fa poquet, pues, no s'ha plegat a un acord, però pues, això, estic superconvençuda de que també com elles, els actes que vaig viure des de xicoteta, es vaig a tornar a viure ara, però des d'una perspectiva diferent, segur.
Esther.
Jo estudié en auxiliar d'infermeria en el Matlle Salvador en Castelló. I el germà de mon pare sempre, tota la vida, han tingut una penya. I jo sempre he anat a tot. Sempre ha sigut la neboda de. Entonces sempre he anat pues, a cabalgates, a les ofrenes, a tots els puestos. I la meva penya sí que és de comissió, que és la Xiula, però no... No hi sent del tema festes en si de jovens, no hi sim. Cosa que pues gràcies a mon tio pues sí que jo sí que busco de que soc xicoteta tot el lo que no és sol és la festa en si.
Que algo més de darrere, no? Sí que es claro. Puede conèixer.
Entonces pues lo que m'ha pogut aportar pues m'ha
fet més
pues,
ganes, no, de ser representant. Andrea.
Bueno, jo estudié cant i piano en una acadèmia de Borriana. Bueno, tinc 19 anys, per si acas. I després forme part de la penya de Saire, que bueno, la tenim de farà un parell d'anyets, tres, i no som de comissió perquè som 10, però perquè tampoc volem més, volem ser família.
I ja està, no? En això ja ho teniu bé.
Entonces, pues, no he anat a ningun acte aixina, ni paelles, ni tombé, ni res aixina important. Sí que a les processons no m'he perdut ni una. Jo allà en la cadira, amb ma abuela i ma mare. Vamos. I això, i, però és el que he comentat abans, Rocío, que tot el que no hem pogut viure en els amics perquè pensen més en la festa i en divertir-se que en conèixer el poble, aquest any, sens dubte, ho disfrutarem tot.
Clar, toca. Mitjana d'actes, col·les que van, en maig, per exemple, que igual n'hi ha més càrrega, a quants actes pot acudir la cort?
Els actes totals oscil·len aproximadament els 230, tant al maig com al setembre. Al maig n'hi ha més protocolaris perquè, bueno, és el principi, quan si comptem pues, la presentació i una sèrie d'actes que al setembre ja no se repeteixen. N'hi ha que dir que aquest concepte de que les festes de maig que si tal, en els últims anys no és així, no, possiblement a nivell de gent jove siguin més participatius en les festes de la Mare de Gràcia pel tema d'exàmens, d'estudis, que al maig. Sin embargo, encara molts pensem encara allò de que al maig, no sé si per ser...
Perquè som antics, que jo també era de l'època de setembre d'examen.
Però bueno, sí, claro. A efectes de realitat més, sí. Pues, sí que observem allò de que lògicament elles són la cara visible de la festa i moltes entitats, moltes associacions pues, quan organitzen alguna cosa volen que estiguin reina i dames. Si és fora de festes pues, se mira dins de festes, pues, lògicament és impossible anar a tot. Però la setmana de festes, de luego, avorrir-se no s'avorrir.
Dormir molt, tampoc dormir-se
molt. Tampoc dormir molt. Bueno, però això també, ja tornem a l'experiència, per exemple, de Sílvia. M'anem a l'hotel a dormir que estem cansats, i arriben a l'hotel i a més de ficar-se a dormir se fiquen a xerrar. Però bueno,
sí, estan fent la valoració del dia, claro, és que han de fer el resumen del dia.
Entonces, esa sensació de viure-ho tot al màxim fa que lo de dormir ja dormirà la setmana siguent.
Pues sí, és aixina. El fet de que siguen set, perquè clar, també és una de les novetats, no? Que enguany són un parell més de la xifra habitual, un cotxe més gran igual fa falta per aportar-les a totes, no? Als actes, perquè sol ser això, no? També per comoditat portar-les a totes, perquè enguany s'ha decidit. Altres anys no s'havien presentat tantes, no els importava esperar un any després.
És la suma de moltes xicotetes coses, algunes com les que tu has comentat. No n'hi ha un, anem a dir, un reglament que inexorablement tinguin que ser una quantitat fixa i no se puga variar, però en aquest cas s'ha variat, doncs perquè les circumstàncies han fet que aquest any es queden moltes xiques disposades a que han presentat el formulari i doncs vam... No ha sigut una decisió fàcil. Jo era un dels que més li plantejava a la comissió de protocol pegues, en el sentit de si gent ja de deixar costum, ja no són les del cotxe, sinó de tantes i tantes, algo tan simple el divendres com era, pues allò de ficar quatre cadires a un costat, sí, i quatre cadires
sí,
a un altre.
Sí, a tu te feia pues... mig gràcia llegir dos vegades el nom de la del DNU que donava el ram de
tot. Ja, no, la costum, pues... però al final pues, diguem que va pesar més el que la majoria de les il·lusions, la majoria, pues, perquè encara Xina, sobretot en el tema de Reina n'hi haven moltes sol·licituds i Reina Soles pot ser una, però en la mida de lo possible pues, esta ha sigut una dels motius d'ampliar de 5 a 7.
S'ha quedat algú fora aleshores? S'ha quedat gent fora?
Sí, sobretot candidates
a Reina.
A Reina.
Però te voldran igual, no, Maria, o què?
Jo espero que sí.
Que sí, no? Le digo, estamos a llevar el lloc.
No, a veure, jo, la meva opinió personal, jo sempre, quan ara ja se sap, però estos, sobretot l'últim mes, que molta gent te pregunta qui és Reina de Dames i tal, jo la meva experiència és no dir noms i, lògicament, no mai, jo almenys mai diré quines són les xiques que no estan així presents perquè
per
crec que
no,
per respecte i que no s'ha guanyat res i ja tornem a lo de la il·lusió, pues, me mereix molt de respecte i de la meva boca mai eixirà ningú nom.
No, més que res perquè crec que en anys anteriors ha passat que es donava algun nom, després no era i el drama de que està al final, no, claro, aquestes coses s'han d'intentar controlar.
Per part nostra, com a Junta de Festes i com a, en aquest cas, la Comissió de Protocol responsable d'això, te puc assegurar que mai li s'ha garantit res a ninguna xica antes de la confirmació real i oficial, per dir-ho d'alguna manera, per lo que tu dius. Comentaris se sent molts, però jo sí que recordo fa molts anys, inclús d'algun que altre banquet, diguem, algun que altre picoteo que no se va fer mai, pues perquè al final aquella xica no havia sigut elegida. I és una cosa que sempre m'he cridat l'atenció, perquè he dit, xico, hasta que no te confirmen algo, no menys. Entonces, pues, tots els comentaris benvinguts siguen, i un poc el que han comentat també elles, i insistim molt que vivim en el món que vivim, que les xarxes socials són molt bones per algunes coses i per altres pues, ja no són tan bones, n'hi ha que fer cas en la justa medida, però que no n'hi ha que obsessionar-se per la disparitat d'opinions. L'altre dia, sense anar més lluny, pues, crec que hi ha un comentari molt desafortunat d'alguna que altra foto, en algun comentari pues, com dic, prou desafortunat, pues, bueno, n'hi ha que acceptar totes les opinions. A nivell de Junta de Festes no contestem a res, perquè també hem comprovat per experiència que el contestar a les xarxes socials l'únic que fa és avivar una foguera i crear una polèmica i allargar-la d'una manera que no trau res positiu i més bé negatiu.
Així que, amb tot això, no, amb tota aquesta coctelera d'ingredients, que espereu que siga aquest 2020 per a vosaltres? A Maria, comencem ara per tu.
Pues jo, la veritat...
Des del món festiu. Claro. No digues, no, espere comprar-me un cotxe. Bueno, això també està bé, no?
Jo, la veritat és que espere que siga un dels millors anys de la meva vida. Sona molt típic, però és veritat, perquè tot el món que ha estat ahir dins mos ho diu que va ser un any, un dels millors, i espere, pues, este any que tinc la sort de que tinc a més, pues disfrutar-lo més, perquè quan més sucre més dolç, no? I més...
Vale, les xerrades de per les nits, si en 5 ja n'eren en 7.
més xerraetes, com tu has dit, i més moments i més experiències que contar, i la veritat és que estic molt contenta i superagraïda a la Junta de Festes i a tots els que han fet possible pues, que estiguem avui així totes.
Esther, què esperes d'aquest 2020?
Que siga en molt bon sabor de boca i que sí, és molt típic, però que per més que no puc resistir-ho, però pareix que el nostre any de sempre ho hem desitjat i ara que tinc l'oportunitat el 2020 sempre el recordarem com el nostre 2020. I sempre intentarem recordar, aunque tinguem puntets de millor per estem super agobiades i mos fiquem a plorar, però a millor no recordem ese dia, sinó tenim tot un any per poder recordar els moments. Claro.
Andrea.
Pues esperé que només tinguem com a objectiu gaudir, que no ens importi res més, que ens centrem en lo verdaderament important, que és que ens han donat aquesta oportunitat, que com ha dit Colas, per desgràcia no se li pot donar a totes. I això, que tenim que sentir-nos molt afortunades per estar on estem i fer pinya, perquè anem a passar molt de temps juntes
en festes i fora, no? Sí. Fora, perquè no som més festes patronals,
festes, clar, és aixina que...
Bueno, en estiu no repetiran tant, són més, no, Colas? A les visites se poden repartir més.
A les presentacions normalment sol anar la reina,
la reina,
però
si, bueno, no,
si hi ha alguna circumstància de força major que la reina no pugui anar, doncs en aquest cas tindrem més
plantilla per a...
Més per anar.
Rocío, què esperes d'aquest any?
Pues espero que siga inolvidable, que això està segur que va a ser, perquè és que és el que totes diem, és el nostre any, i possiblement siga un dels que més recordarem sempre, perquè és un any que et va marcar i és de lo normal tot això, i és una experiència inolvidable que espero que gaudim totes per igual, amb moltíssima il·lusió, i pues no he volgut ficar expectatives perquè vull sorprendre.
I sí, millor, tot el que vinga benvingut serà.
Pues sí.
Tot serà, que després te portes ahí un xasco i no pot ser. Tamara.
Bueno, pues lo que están dient un poc totes, disfrutar-lo, que mos coneixem ara més, per fer més pinya i així anar a poder disfrutar tot.
Tot més, no? Més. Ser amigues, al final, ser amigues. Algunes ja en sou, no? Però que entre totes... Alejandra.
Pues jo espero que siga el nostre any, el any de les 7, perquè damunt en els consells que mos van donar el divendres, les de 2019, mos van donar un munt de consells, en plan, un munt de truquillos ahí.
Consells i lo que no són consells.
Home, pues ahí, sos agraïs quasi més que els consells.
I jo crec que mos vindrà molt bé i gaudir de tots els actes que tinguem, perquè ja van ser una vegada en la vida. I ja està.
Ara que estava jo pensant, estava la sèrie, ella segurament no les conegue, no coneguen la sèrie perquè són molt joves, però igual que Ana i los 7, Colas i las 7.
No ho havia pensat.
Blancanieves i los 7 nanitos, Colas i las 7 joves, no, bueno, és broma.
Jo intento estar un poc al marge, principalment la comissió de protocols que s'apanyen elles, la Junta de Festes, crec que elles ara es començaran a descobrir, a més de tot el que han comentat, que la Junta de Festes està formada per 20 i pico persones, no soles, però en aquest cas de 6 persones que en aquests moments formen part de la comissió protocol, hi ha unes 4 persones més, 20 i pico, com dic, que de forma altruista, sense veure ni un euro, fan des de fa molts anys les festes de Vila-real, i això me mereix un reconeixement molt gran, un respecte molt gran cara a aquestes persones, i ja pues, anirem parlant en aquest cas en Reina i Dames pues, per explicar-los què són, què fan, i que també elles tinguin clar diguem, ixe gran treball, i insistís, de forma altruista, que fan totes les persones, també per amor al seu poble, que també volen al seu poble, volen a la festa, no soles a la festa des del punt de vista de Reina d'Ames, sinó en general, i que organitzar 200 i pico actes tant a les festes de Sant Pasqual de la Mare de Gràcia, puc assegurar
que, fàcil, que fàcil.
De fàcil no és res, i gràcies a aquestes persones pues crec que estem ja molt anys fent unes festes dignes i acordes als temps als que corren.
Xiques, ja per últim, perquè ens va dir Carmen divendres que des de que s'anomena hasta que fa, no, la proclamació, és mirar teles i això ja heu començat o encara és pronte?
Bueno, jo en el meu cas sí que he començat a mirar coses, però vamos, que tampoc una gran cosa, perquè sí que és veritat que relativament ho sabem de fa poc, i pues ara d'ací una setmana tenim ja la reunió d'indumentària, que ens explicaran ja més específicament com té que ser tot. Sí que és veritat que tenim com una idea general, però pues ja entraran, és de la comissió de protocol, ens explicaran i entraran en detall de com té que ser tot més específic, però nosaltres tindreu clar i anar acordant en tot el que ens diuen.
Això, la roba i com estar, la salutació, això de la mà, que sembla molt fàcil el moviment de la mà, però no crec que ho siga.
Al principi pareix complicat, però
després ja s'agafa el truquillo, no? Sí, mira Silvia tot el rato, que ella és la que més sap. Doncs xiques, moltes gràcies, que vagi molt bé, tornarem a parlar d'ací uns mesos, no? Que de ben segur tenim moltíssimes ganes d'aquesta presentació, amb un auditori amb menys cadires gràcies a aquest elevador, però bé, algo farem, no?
Sí, la presentació de Reina d'Ames és un dels actes més complicats d'organitzar perquè és molt complex i n'hi ha que estar atent a moltíssimes persones i a moltes variants, per dir d'alguna manera. Damunt en estany, dos dames més i 20 cadires menys, però bueno,
no ho
inventarem, però li puc assegurar que el trencaclosques pa quadrar el plànol, els 546 butaques que a partir d'ara té l'auditori, pues, és un trencaclosques molt difícil de quadrar.
Doncs vale, Ani, encara falta una miqueta. Rocío, Tamara, Alejandra, Maria, Esther, Andrea, moltíssimes gràcies, un plaer conèixer-vos, continuarem parlant, i també José Pascual, moltíssimes gràcies com sempre, i ànim, però quan siga, bueno, ja parlarem, quan siga.
No, animosos estarem sempre. Ben a elles ja...
Ja no s'injecta la energia. Doncs xiques, colats, moltíssimes gràcies i parlem pronte.
Gràcies.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més convidats a la 92.2.
La moda és estilo, arte, colores, tendències. La moda es Kaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Vila-real.
Bueno, dilluns, en protagonistes en setem setmana, i estan nosaltres Mara Victòria Marzal Martínez, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Nules. Bon dia,
bon
Mara
dia.
Victòria.
Bon dia, Susana.
Què tal? Com han passat els Nadals?
Bé, això sempre va bé en casa, en família, en els amics. Home, has començat l'any en bé i en ganes.
Ganes les que jo tenia de que vostè vinguera. Perquè la demana pro voltes, vostè sap que així en la nostra emissora ha estat el portaveu del Partit Socialista, argumentant el que va passar en l'últim ple, per exemple, de l'Ajuntament de Nules. I també va vindre en plens Nadals l'alcalde de Nules, que també va argumentar i ens va dir les traves que ell s'encontrava. I jo ara li traslade a vostè una de les coses que vostès van dir i una de les traves que ell se troba. Ell està governant en minoria, per tant, té que governar en un pressupost prorrogat. Cert?
Sí, Xina és. Sí.
Mire, després de que en maio 2.148 veïns els donaren el seu suport, en el 15 de juny concretament, jo veig que vostès fan una publicació en Facebook on diu: "Vamos a realizar una oposición útil porque el objetivo es servir y trabajar por Nules". Estan fent el que vostès van dir el 15 de juny?
Jo crec que sí. Nosaltres estem en el puesto en el que estem perquè els veïns de Nules no han confiat en nosaltres per a estar en el govern. Per tant, el nostre lloc és estar en l'oposició. Intentarem fer, conforme vaig dir en aquell dia, una oposició útil, però no és una oposició gratuïta. O sigui, no podem permetir totes les idees que tenen este govern o que tenien l'anterior govern, perquè realment estan continuant en la mateixa línia sense ninguna fulla de ruta. Ells diuen a tot que sí, vale, ells diuen a tot que sí, però nosaltres no es podem dir a tot que sí.
Vostè, si... Bora, el fet de que en l'anterior legislatura sí tingueren majoria va ser perquè van arribar a un consens de prou forces per a poder tindre aquesta majoria. En aquest moment, en l'Ajuntament de Nules, n'hi ha una, els que estan governant, d'alguna manera els que han arribat a fer coalició, és centrar gent nules i més que més nules. És aixina?
Sí, aixina és. Uh-huh.
Tenen ser regidors, per tant no arriben a tindre
aquesta
majoria per portar el poble endavant. Vostès arribaran a fer alguna vegada un conveni? Se sumaran a aquesta coalició en l'alcalde per a poder tindre pressupost nous?
Per a fer pressupostos. Ells van tindre la seva oportunitat per a que nosaltres formarem part del seu equip, però no la van aprofitar. Quan vol que tu vingues ací a casa, sí, i ajudar, tu proposes coses, i ells no mos van proposar res. O sigui, ells no volien. Ells volien governar en minoria. Ells han tirat al buit sense paracaïdes, conforme li vaig dir a l'alcalde en el plenari passat. Ell sabia tot el... Anava a dir una paraula lletja, però no quedava sin la ràdio. Ell sabia tot el montó de factures que té pendents de pagar abans d'eleccions. I encara aixina no va arribar a ningun acord ni en nosaltres, en el Partit Popular, ni en el PSOE.
I vostè per què creu que ell... Perquè, mire, segons ell manifesta... Bora, jo per lo que veig, per exemple, si entra gent nules, pues està el CCD, Independents per Nules, bueno, i una sèrie de grups minoritaris que aglutina. En més nules està pues Esquerra d'Unió del País Valencià, Compromís i Podem. És a dir, ell, l'alcalde de Nules, segons conta i argumenta, ell vol que tots formen part del govern, i vostè m'està dient que ha perdut l'oportunitat. És que no sé ahir on jo no entengo els nostres... Vostè pot explicar als nostres oients si el per què no arriben a un entendiment, si dins del seu partit ell té tanta gent aglutinar?
A veure, vaig a començar des del principi perquè veig que això està un poquet liat. Passa que això ja mos remuntem a després d'eleccions, però vamos a tornar a començar. Ells, quan comencem en la ronda de contactos i de reunions per a formar govern, ells no mos van proposar res.
Ells se reuneixen amb vostès i no es proposen res?
No, ells venen sense ninguna proposta. Jo vaig formar part d'aquestes negociacions perquè volia estar en elles perquè no me contaren res. I a mi me va deixar claríssim...
I entonces què els diuen?
Que ell... No res, fum. O sigui, si tu vens a proposar-me algo, portes una llista de totes les coses que m'oferisses, no? Pues ells no mos oferien res.
I li diuen, mire, venim així a no oferir-li res, o què els diuen?
Però és que és, inclús en una reunió en el propi David, se no va proposar res. Per lo tant, ells no volien formar part de govern, no volien que nosaltres formarem part del seu equip de govern, està claríssim. Han venut a la gent fum. Ells no volen que formem part. De fet, ni en el PSOE van arribar a aquest acord. Sí, ells volien formar ells de l'equip de govern, únicament, centrats en nules.
En el Partit Socialista, jo crec que l'escollo va estar en el fet de que Adrián Sorribes volia compartir l'alcaldia.
Lògic.
En l'actual alcalde, i ahir és on està l'escollo, però jo li pregunto en vostè, o sigui, en el Partit Popular de Nules, on està l'escollo?
Compartir l'alcaldia, tampoc van voler. L'alcaldia per ells era innegociable. Pues allà ho tenen.
Per a vostès també haurà sigut el punt per els que vostès haveren arribat a negociar a Nules?
Nosaltres us ho vam proposar. És lo lògic, també, a igualtat de condicions. Total, eren dos bois de diferència, el que mos separaven.
Entre centrats en Nules...
I PP.
Nules. I PP n'hi havien dos bois de diferència.
Claro. A igualtat de condicions, igualtat d'alcaldia, 2 anys cada un.
El que en este cas més Nules sí que ha recolzat a centrar gent Nules, i vostès, claro, la força que li quedava al Partit Socialista.
Sí, també vam estar en negociacions en ells, però tampoc se va arribar a ningun acuerdo.
O sigui que, en realitat, sí que ha primat el bé de Nules, en este cas, més que els partits, o les perquè, claro, ara, com està tan d'actualitat la política nacional... en els pobles ni en línies roges?
Jo crec que no. En la política local jo no veig aquestes línies tan marcades com a nivell nacional. Les coses en els pobles pues se fan per el bé comú i hasta no veig jo una política de dretes o una política d'esquerres en les coses que se fan per al poble, entenc jo.
O sigui que vostès sí que tenien predisposició. L'únic escollo que està en Nules tant en, bueno, el Partit Socialista, Adrián Sorribes ho va dir, en el seu cas vostè també està dient-me que és l'alcaldia.
En aquell moment, mm-hmm. però ara, sabent mm-hmm. les coses que sabem ara i les coses que han eixit damunt de la taula, mm-hmm. Ja te dic que nosaltres no ens fiem. No ens fiem de l'alcalde que hi ha ara en el nostre poble, perquè ens ha dit coses que no mm-hmm. són veritat. O sigui, n'hi ha un fum de diners pendents, n'hi ha un fum de factures pendents de pagar i no sabem quants mm-hmm. diners es deuen més. N'hi ha més de 500.000 euros en factures pendent i segur que n'hi ha moltes més damunt de la taula que no sabem. Com tenim que negociar aixina uns pressupostos per a l'any que ve si no sabem el que se deu realment?
A voltes quan això ho trasladem a algun alcalde que governa en minoria mm. ens diu que perquè no aproven doncs, pla de sallejaments o no aproven pujada d'impostos per als ciutadans, no sé, en el cas de Nules també és per lo mateix. Perquè, clar, perquè s'ha arribat a que aquestes factures als proveïdors no estiguin pagades?
Perquè s'ha gastat més del compte. S'ha gastat sense mesura. És molt bonic gastar quan els diners no són de la teua butxaca. Uh-huh. És molt bonic gastar quan els diners són de tots.
Sí, però cal destacar que fins a maio governaven en coalició.
Sí, aixina és. I dit per ells, en plenari... Uh-huh. Ells pensaven que tornarien a pactar perquè no s'esperaven els resultats en les eleccions. Uh-huh. Ells pensaven que tornarien a reeditar el pacto del gasto, conforme es deia el meu company Mario García estos 4 anys. Uh-huh. Pensaven que tornarien a reeditar el pacte i, segon ells van dir en un plenari, taparien i arreglarien totes aquestes
coses. Segons ells va dir, qui ho va dir?
La portaveu de Més Nules,
sí,
realment és la més sensata de totes, perquè reconeix la seva responsabilitat uh-huh. i reconeix que estos anys no s'han fet les coses tot el bé que deurien fer-les, uh-huh. que haver-les fet, uh-huh. reconeix que han fet alguna irregularitat, dit per ella en pleno, uh-huh. i inclús alguna il·legalitat, que això són paraules molt fortes, reconèixer això. Uh-huh. Entonces ells pensaven que tornarien a reeditar el pacte i que tot això ho arreglarien i que la gent no s'enteraria. O sigui, ells van fer la feina ben feta de tapar-ho tot antes d'eleccions. No han pogut, no han arribat a un acord perquè no han volgut compartir l'alcaldia i ara així tota la llum. I ara tenen un problema greu, perquè aquestes factures n'hi ha que pagar-les. La gent que treballa, el proveedor que serveix a l'Ajuntament, té que cobrar.
Sí, mire, jo sí tinc en el pleno del 18 de desembre que van deixar de donar el sí a 68.206 euros que se devien a proveïdors.
I 503.000 euros. Perquè no se va aprovar el préstec.
Uh-huh. Però això, 68.000 euros eren de proveïdors que havien fet la seva feina. I sabe el que passa? Que a la gent, quan no se'ls paga, fan responsables al consistori, estan cert?
Sí, senyora, aixina és. Però tenim una vila internacional, la interventora, uh-huh. que en tots els informes que ella fa, uh-huh. informes desfavorables, uh-huh. ens diu... Uh-huh. que totes aquestes factures que estan sense consignació pressupostària, uh-huh. totes aquestes factures que estan sense retenció de crèdit, fan informes desfavorables i ens diu que nosaltres, com a regidors, tenim una responsabilitat tant personal com a patrimonial, perquè s'estan fent les coses mal fetes. El senyor alcalde no li fa ningú cas a la interventora que té al costat i entonces mos passa la pilota a nosaltres.
Sí, però ell mos va dir que... que antes d'este pleno de desembre, en el mes anterior, vostès van votar a favor del
préstec? No, nosaltres no, el PSOE. Nosaltres sempre hem estat en la mateixa línia i en el mateix puesto, en contra.
De aprovar el préstec de baix interès?
Claro, nosaltres estem a favor de que se paguen aquestes factures, però no sol·licitant un préstec, no hem endeudat uh-huh. més al uh-huh. ciutadà del nostre poble. Uh-huh. Que faci retalls en altres partides, que faci una contenció del gasto.
On té el gasto? On han detectat vostès que ell està fent gastos sense mesura?
Folclòric o festiu. Per exemple, ara mateix, en comptes de retallar el gasto, se gasta 13.000 euros per a una empresa que li porta les reis socials. Pues això ara mateix no fa falta.
Ell este fet l'ha fet públic? És dir, esta contractació per a...
Sí, és públic, per això mos hem enterat, claro.
I vostè
quan... Està en el portal de transparència, pot mirar-ho vostè mateixa.
Val. I vostè quan veu això, que fa públic i sa contractació, és perquè ell considerarà, dic jo, perquè l'alcalde considera que és un servei pel ciutadà. Vostè considera que això és un servei pel ciutadà?
Sí, clar que sí. però jo no me vaig de viatge si no tinc diners. Jo no me vaig de vacacions. Jo no tiré castell en la fira de Mascarell si no tinc diners. Ja els tiraré l'any que ve. N'hi ha que retallar. I en coses superflues més que res. Si n'hi ha que arreglar un carrer, pues se tindrà que arreglar. Però aquestes coses que se poden... Pues jo pensé que no, que se té que retallar en aquestes coses superflues.
Sí, mire, però també n'hi ha alcaldes que m'avancen i me diuen... Home, és que, per exemple, quan nosaltres ens diuen que retallem en gastos, la població nostra perd afluència de visitants, de notorietat. Això és un risc que també se corre quan d'alguna manera retallem el que vostè m'ho dia, pues, folclore, festes, no? Li pareix?
Sí, 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 estem d'acord, però el mateix que li he dit antes, on anem de vacances i n'hi ha diners. Ara la prioritat és pagar als proveïdors i després ja veurem.
I també se queixava de que, desgraciadament, no va poder fer la Clement Nit.
Bueno, pues se fa la noche vieja com tota la vida. No se pot, no se pot.
És que sap què passa? Que era una forma, segons ell comentava, i després els oients de la ràdio pues, també ens envien mensatges després de la seva intervenció de que era que igual este fet ha sigut algo que s'ha apuntat en el pleno per algun altre partit, que jo ho desconec, però que era una cosa molt acertada, allò de la Clement Nit, i que, pues, malogradament, per la part econòmica no se va poder fer.
Si sí, jo no te dic que no, si sí, tota la festa a la gent li agrada i és bonico, però a veure si no se pot fer. I a més, estos anys arrere i s'escarpes a muntar sense informe del tècnic competent en la matèria, o sea, és que damunt és que s'han fet irregularitats també, però bueno, això no és el cas ara. El cas ara és de que no s'ha pogut fer per qüestions econòmiques, pues no se fa i la gent no té que entendre que n'hi ha altres prioritats.
I durant este temps que governa soles l'alcalde, David García, perquè clar, el fet de que governara antes en coalició també significava que portava una motxilla del Partit Socialista, és dir, que ahir també hi havia acuerdos, segons ells va dir el dia que va estar així i va fer la seva intervenció, que ell portava motxilles i que estava content de ara governar en minoria, però governar en el criteri d'ell. Vostès no esperarien veure com ell governa de forma solitària o ell en minoria per a valorar vostès si és un bon alcalde o no?
Mire, la motxilla, jo no sé si la portava o no, però ell era alcalde i era concejal d'Hacienda. O sigui, jo crec que la motxilla la portava el PSOE. Però vostè van portava... fer... No, a veure, ha sigut una ironia, però crec que l'error va ser en fer alcalde i concejal d'Hacienda la mateixa persona. O sigui, l'error de tot este gasto el van fer ells. I mos vol passar la pilota al Partit Popular, o sigui, que... per no aprovar-li el préstec.
Vostè sí que considera...
O perquè no facin festa de la Clement Nules, Clement o de la Clement Nit, perdó. Sí. O sigui, ell és el responsable únic i exclusiu, o sigui, no nosaltres.
O sigui, que vostè pensa que encara que ara governi en solitari o governi en minoria, no canviarà la seva actitud.
Jo penso que el criteri del gasto desmesurat, no sé, anem a esperar un poquet, però vist lo vist, ojalà m'enganyara. Però crec que no.
Si vostè demà fora alcaldessa, demà, què és el primer que faria? El primer tema que abordaria per urgència?
El primer tema que abordaria, pues intentar pagar als proveïdors, això és el prioritari. Per tant, el que tindríem que fer és una auditoria, perquè realment no sabem els diners que se deuen, perquè n'hi ha moltes retencions de crèdit futures, sí. Ara és una moda que n'hi ha de retenció de crèdits futures, que estan hipotecant els pressupostos de l'any que ve. Entonces, tota aquesta quantitat de diners, tota aquesta bolsa de diners que està hipotecats per a l'any que ve, totes les factures que estan pendents de pagar, que no les tenim nosaltres comptabilitzats, no saben quina quantitat és. Per tant, estem una auditoria que ens diga exactament com està l'Ajuntament. Això és el primer.
Pues, dit queda. Jo espero que no me coste tant tornar-la a fer vindre i que mos conte com Banules, perquè és un poble que ens interessa molt, perquè és...
Només que a mi, de veritat.
Vaja, estem... No és que siguem veïns, és que convivim. Entonces és un poble que ens interessa molt. Maria Victòria, vol añadir alguna cosa
més? No, moltes gràcies, això és tot.
Pues Maria Victòria, l'esperem quan antes possible perquè vagi a contar-nos què és el que passa al pròxim ple i ens mantinga informats. Moltes
gràcies.
La moda és estilo, arte, colores, tendències. La moda es Kaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Anin Jebai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Ja en la recta final de Protagonistes Villarreal, a la 92.2, avui... tenim l'últim diputat nacional que ens quedava perquè vinguera a visitar-nos i li fer-li una entrevista personal. Bon dia, Alberto.
Buenos días, Susana. Buenos días. Encantado, como siempre, de estar aquí.
Porque usted vino el viernes a visitarnos, pero como estaba, perdón, el jueves a visitarnos, pero como estábamos en el debate, entró directamente al debate. Dicen que entró directamente a la batalla, ¿no?
Sí.
El jueves.
Así es. Nosotros tenemos claro que tenemos que dar mucha batalla, vamos a ser una oposición frontal a este gobierno de coalición y todo aquello que atente contra la soberanía, contra la unidad de España, contra la Constitución, pues inmediatamente saldremos a hacerle frente.
Mire, ayer domingo, el mediodía, se convocaron concentraciones delante de todos los ayuntamientos de España. Y usted, que estaba en Castellón, en la capital,
correcto,
pronunció estas palabras.
Somos españoles de toda condición y circunstancia, de todo oficio y vocación, sea cual sea nuestra religión o hayamos votado lo que hayamos votado. Todos nosotros nos hemos unido, libres y en igualdad, para clamar alto y firme que España sí existe. Existe una España que no siente vergüenza de su identidad. Existe una España que no rechaza su épica ni su historia. Existe una España fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados, con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un gobierno en manos del separatismo. Lo que hoy nos une no son ideologías. Lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución, nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito. No somos fruto de ideas de un laboratorio. Tenemos una historia forjada por generaciones pasadas y presentes que debemos guardar y proteger para generaciones futuras. Por todo ello, nos concentramos para exigir al gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad. ¡Viva! Exigimos al gobierno de España que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presidente del gobierno que, como él mismo también prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont.
¡Puigdemont a prisión! ¡Puigdemont a prisión!
Exigimos a Pedro Sánchez que defienda el fundamento de la Constitución, que no es otro que la unidad de España, y detenga al condenado Quim Torra. Porque dentro de España cabemos todos, todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este gobierno en países hispanoamericanos. En estos momentos de profunda descomposición y crisis nacional, gritamos juntos: ¡España existe!
¡España existe!
Y llamamos, en defensa de la concordia nacional, a todos los votantes de todos los partidos, también a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados. Somos conscientes de que una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España. Y por último, hoy también recordamos que no hay gobierno nacional ni identidad supranacional que pueda usurpar lo que pertenece a todos y cada uno de los españoles, su patria. España existe y existirá. Y ahora les pido que unan sus voces a la mía, cantando con fuerza, gritando con fuerza: ¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva!
Bueno, el comunicado que nos pasaron desde su formación es que en Castellón había más de 500.000 de personas concentradas.
Eso es correcto, pero estamos hablando de Castellón capital. Uh-huh. Aproximadamente 500.000 de personas concentradas y muy animadas, además, con muchas banderas y con un ambiente bastante festivo, bastante bueno. Por lo que me dicen, uh-huh. La gente de Castellón, las personas de Castellón, es que fue un éxito porque tradicionalmente... Uh-huh. Los ciudadanos de aquí, de la Castellón y provincia, no son muy dados a las manifestaciones y demás, con lo cual, uh-huh. si conseguimos 500 ahí, pues estuvo muy bien.
Sí, porque, mire, tenemos datos, porque además nos han mandado prensa de Valencia, de Vox, de que allí se concentraron unas 4.000 personas. Uh-huh. También es verdad que Valencia es grandísimo.
Claro.
¿Usted tiene la sensación de que se hubiera manifestado más gente de la que había allí?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay un aspecto que tenemos que solucionar, uh-huh. entre todos los ciudadanos, uh-huh. y es el de romper el miedo. Uh-huh. No es lógico que en Castellón, toda la provincia de Castellón, uh-huh. Vox haya conseguido 54.700 votos, y a la hora de hacer una manifestación por la unidad, uh-huh. de España, por la soberanía, por, uh-huh. la Constitución, que son, uh-huh. pilares básicos para nosotros, pues en total, entre toda la provincia, uh-huh. las poblaciones de toda la provincia, hablo de Castellón ciudad y las poblaciones en las que hemos podido organizar esta concentración, que son, uh-huh. las que tenemos coordinadores, ¿verdad?
Sí.
Pues en Castellón, en toda la provincia, ha sido unos 1.000 aproximadamente. Luego no guarda relación nuestros votantes y simpatizantes, uh-huh. con la afluencia ayer a la manifestación, a la concentración. Pero también digo que... ¿Qué es eso? Que hay que romper un poco el miedo. Los ciudadanos tienen miedo a que sean señalados. Uh-huh. Nos han estigmatizado tanto, nos han señalado tanto con el dedo, que no quieren que les vean pegados a Vox, aunque luego voten a Vox, ¿verdad? Uh-huh. Y no quieren que los vean. Entonces, una de las batallas que, uh-huh. tenemos que hacer es hacer que se rompa este miedo, ¿no? Que, uh-huh. el miedo se rompa completamente y que se den cuenta que somos la tercera fuerza política de España, que tenemos mucho apoyo de los ciudadanos, de los votantes, y que no tienen por qué tener miedo a nada ni a nadie. Vivimos en un país democrático, en un país seguro, en un país en el que se respetan las libertades y cada uno puede manifestarse perfectamente como mejor crea y convenga.
¿Usted nota diferencia cuando está en Madrid de la relación que tiene con la ciudadanía allí en la capital con usted a la ciudadanía de que Castellón? ¿Lo ven como más... como un partido más cercano en la capital que aquí en la provincia, o sea, que aquí en Castellón?
No, yo no aprecio esa diferencia. Yo, uh-huh. Lo que es en la calle, cuando, uh-huh. cuando voy a los comercios, a las tiendas, a las cafeterías o con las personas con las que me relaciono, todas se relacionan conmigo de una forma muy natural y muy normal, incluso de partidos rivales, uh-huh. o sea, del PSOE o del PP. Yo me llevo bien con todo el mundo, uh-huh. cada uno tiene sus ideas y defendemos nuestras ideas pues desde la palabra, desde el diálogo, desde intentar convencer al otro de que las cosas son de una manera o son de otra manera, ¿no? Como decía el otro día, el qué lo tenemos casi todos claro, el qué queremos lo mejor, ¿no? Queremos, uh-huh. lo mejor para España, bueno, todos no. Hay gente que no quiere lo mejor para España, evidentemente, y lo vimos en el debate de investidura, ¿verdad? Pero en el que más o menos coincidimos, sobre todo los partidos constitucionalistas, la diferencia está en el cómo. Ahí es donde nos diferenciamos todos. ¿Cómo vamos a implementar, cómo vamos a hacer que las cosas vayan mejor, sean mejores para España, que por lo menos para nosotros es el objetivo último, ¿no?
Sí, porque ustedes convocan esta manifestación reivindicando que España existe y... Ciudadanos y el PP no se suman a esta iniciativa.
Pues yo no lo entiendo, porque esta iniciativa en ningún momento y en ningún sitio apareció ningún cartel de Vox. Uh-huh. Y además lo dijimos, que estaba abierto a todos los ciudadanos que estén de acuerdo con que España exista, con que hay que defender la Constitución, con que hay que defender la unidad de España, con que hay que defender su soberanía y demás. Y es lo que ayer se dijo en este manifiesto, ¿no? Porque, pues... después del debate de investidura se vio que hay muchas partes de nuestro territorio español, uh-huh. que no quieren que España siga unida. Y que además, como dijo una de ellas, me importa un comino, uh-huh. la gobernabilidad de España. O sea que estamos en peligro. Es un momento, digamos, difícil. Es un momento en el que hay que poner todo de nuestra parte para que no se nos vaya de las manos el asunto. Nosotros, hay muchas personas que pueden decir, hombre, 1.000 personas entre toda la provincia no son muchos. Bueno, Este ha sido la primera toma de contacto y valoración, que diríamos en las Fuerzas Armadas, en los ejércitos, cuando vas al combate, toma de contacto y valoración, a ver cómo responde, a ver por dónde estamos y demás. Pero lo que sí que tienen que tener claro es que si la izquierda ha sido hasta ahora la número uno, digamos, en movilizaciones, en movilizar a la gente, en movilizar a las personas para reivindicar sus ideas... aquí ha salido un proyecto que se llama Vox, un partido político que se llama Vox, que va a salir también y va a salir mucho a la calle cada vez que se atente contra nuestra soberanía, contra nuestra unidad, contra la Constitución, contra el Rey, contra esos pilares que sostienen esta sociedad y que han sostenido esta sociedad durante 500 años.
Ayer en Castellón, cuando usted estaba leyendo el manifiesto, ¿tuvieron algún tipo de... ¿le increpó algún grupo? ¿Hubo una contramanifestación?
Nadie, absolutamente. Por eso digo que Castellón es que para estas cosas es muy tranquila. A lo mejor es que no llegamos ni a verlos porque estaba la Policía Nacional estaba cumpliendo con su obligación y muy bien, además, y de una manera muy discreta. Claro, yo en esas cosas sí que me fijo. Y lo estaban haciendo estupendamente y a lo mejor es que ni llegaron allí. O sea, no pudieron llegar. Pero que yo sepa, no hubo nada en contra. Nada
porque usted sabe que en las ciudades, en algunas ciudades sí que hubieron este tipo de contramanifestación.
Sí, es normal. En el País Vasco y en Cataluña, pues es normal. Es normal que sucedan estas cosas. No debería de ser normal, ¿eh? O sea, no debería de ser normal, pero es normal.
Pero sí, era esperable, ¿no? Sí,
era esperable.
Mire, usted, la gente se harta de hablar de lo que ocurría dentro de en el momento de la toma...
la investidura.
De la investidura de Pedro Sánchez, de que sí le daban, bueno, unos el apoyo y otros no. Por lo que veíamos, la gente que estábamos viendo la televisión, los políticos han opinado, los políticos que no estaban dentro. Usted que estaba dentro, ¿es cierto que había mucha tensión entre las bancadas?
Sí, es cierto. Es cierto. Más que tensión... Tensión, es que, no sé, la palabra a lo mejor es muy fuerte, pero sí que había un ánimo de reprocharse unos a otros entre las bancadas.
Porque usted, donde usted está sentado, hay de diferentes fuerzas políticas, es decir, como ustedes la bancada que tienen, no la tienen toda junta, porque los han puesto en distintos sitios, usted, donde estaba sentado, tiene diferencias por fuerzas políticas. ¿Quién tiene, por ejemplo, a los lados?
Yo, desde donde estoy sentado, que estoy en el gallinero, en la penúltima fila, pues veo prácticamente todo el hemiciclo, de arriba abajo lo estoy viendo todo. Y a mi lado tengo pues gente de mi partido de Vox, debajo tengo de mi partido de Vox, de arriba también de mi partido de Vox, pero efectivamente estamos separados, eso es una...
O sea, que usted sí que es verdad que está flanqueado por gente de su partido,
de mi partido,
¿no?
Sí.
Pero habrá alguien que al final se quede sin estar con su compañero de partido, ¿no?
Bueno, sí, alguien. Los extremos están acompañados por otros de otros partidos.
¿Y
extremos.
¿Quién son?
Pues creo que arriba, donde estoy yo, la fila termina con... ¿Con quién termina? No le puedo decir ahora, pero creo que es... No sé exactamente ahora mismo.
Sino por si sus compañeros...
A la izquierda sí, a la izquierda tenemos todo el Partido Popular entero y Ciudadanos que están. Y a la derecha son ya todas estas personas de los...
Grupo mixto.
De los bloques, sí, de los bloques estos mixtos que unos han votado que sí a la investidura, otros han votado que no a la investidura. Sí, creo que está ahí debajo Junts per Cat, está RC justo una fila más abajo también, está RC.
Sí, lo digo porque a la hora de aplaudir... O de no aplaudir a alguien, usted mismo se dará cuenta, porque claro, si están en una bancada, que son todos del mismo partido, es estupendo, porque para bien o para mal, van todos juntos. Pero si está como usted, que está mezclado, la situación debe ser más tensa, ¿no?
No, entre nosotros no. Entre nosotros no, porque cada uno defiende. Es tensa entre los grupos, entre los grupos, pero no individualmente. Hombre, cuando la señora Aizpue, esta del de RC, sí, dice que la gobernabilidad de España... Le importa,
Merche Aizpurua.
Merche Aizpurua es la de Bildu.
La de Bildu.
La de Bildu. Pues cuando dicen cosas, por ejemplo, cuando amenaza directamente al señor Sánchez diciéndole que es su última oportunidad, pues en ese momento nosotros protestamos todos, claro, evidentemente, ¿no? Cuando se meten con el rey ERC, el señor este que hace honor a su nombre,
Gabriel Rufián.
Rufián, que hace honor a su nombre, con las barbaridades que dijo, pues también nosotros protestamos y lo tenemos justo debajo. Debajo, o sea, justo donde termina. En la parte ya hablamos del gallinero, son las tres últimas filas, pues justo donde termina, ahí está Rufián y toda la gente de
Y cuando Basa dijo la famoso me importa un comino la gobernabilidad de España,
Pues claro, ahí hay que protestar, pero es que pero además lo que
no
entendemos...
¿Protestó solo la bancada suya, la bancada del PP?
Solo.
¿No hubo nadie más que...
Nadie más.
¿Que al menos se incomodó o usted no notó gestos de incomodidad?
Vamos a ver, PP, Ciudadanos y Vox, uh-huh, incómodos, protestamos, uh-huh, todos, uh-huh, pero el señor Sánchez ni se inmutó, lo tengo apuntado aquí, uh-huh, en mis apuntes. Uh-huh. 14 folios tengo apuntados de notas de
sí,
la investidura. Puedo escribir un libro.
Cuando Merche Irpurua de Bildu se puso a intervenir, ¿ustedes salieron del hemiciclo?
Sí, salimos del hemiciclo, sí. En la sesión ya de investidura, el día 7, nos fuimos todos del hemiciclo. Todos.
¿Cuándo empezó la intervención? ¿O?
Antes de empezar la intervención, cuando anunciaron que le tocaba intervenir. No era Irpurua, era el otro representante que tienen, uh-huh, el que participó el día 7, el que dijo sus palabras. Y cuando lo anunciaron que era Bildu, salimos de él.
Y cuando Óscar Matute hacía referencia a Adolfo Suárez, que estaba girado, ¿usted sabe ese programa de La Voz que tiene
como un
pulsador?
Eso fue un gesto de Adolfo Suárez para decir que está en contra y que no quiere ni escucharle. Lo que pasa es que tiene que estar allí porque tiene que estar allí.
Pero cuando Óscar Matute, que es de Bildu, también... Sí. Bueno, hacía referencia al jurado... de La Voz, como si fuera uno de los componentes del jurado de La Voz.
Sí.
Bueno, esto, la verdad, no sé a usted qué le pareció cuando hacía referencia a que Adolfo Suárez podía ser un componente del jurado de un programa conocido de Telecinco de La Voz.
Pues para mí es una vergüenza. Uh-huh. Una vergüenza que se confunda una cosa con la otra, ¿no? Ahí está la representación de la soberanía del pueblo español y no es un concurso, evidentemente, ni se debe tomar como un concurso. Pero bueno, allí cada uno dice lo que quiere. Y en el caso de Bildu, por ejemplo, cuando Bildu dice que para ellos es una oportunidad el abstenerse y que salga de gobernar, que salga la opción de Sánchez como presidente del gobierno, uh-huh, pues si para ellos es una oportunidad, seguro que para nosotros, para el resto de los españoles, no es bueno. Cuando dice que hay que elegir entre autoritarismo o democracia, yo, uh-huh, siempre digo, ¿qué democracia, la suya o la democracia de todos los españoles? Uh-huh. ¿No? Dijo también que España teme a las urnas y que la constitución de la mayoría de los ciudadanos vascos no apoyaron ni aprobaron la constitución de 1978. En este momento y en estos momentos... Uh-huh. Unidas Podemos empezó a aplaudir. Uh-huh. Empezó a aplaudir. Uh-huh. Nosotros, claro, al ver estos aplausos hacia un partido, uh-huh, independentista, con amigo de los terroristas, uh-huh, que todavía no han pedido perdón por todos los crímenes cometidos, casi 800 crímenes, pues nosotros protestamos toda la bancada, toda la derecha, ¿no? Uh-huh. PP, Ciudadanos y nosotros protestamos. La señora Marisel Batet, uh-huh, pidió que nos callásemos, que había que respetar el turno de palabra, algo, uh-huh, que todo el PSOE completo pues aplaudió también. Entonces, pues son gestos que no son bonitos, que no son buenos, ¿no? O sea, que se aplauda a un partido que está basado en la independencia, uh-huh, del País Vasco, o sea, que su idea es la independencia del País Vasco, y hasta que, o lo intentarán, vamos. Conseguirlo, que esté formado por exterroristas y amigos de los terroristas que todavía no han pedido perdón, pues la verdad que no se entiende muy bien qué está pasando.
Ahora habrá que aprobar presupuestos.
Uh-huh. Claro, porque hasta ahora han estado viviendo de los presupuestos del PP, ¿eh? Uh-huh. Han estado viviendo los presupuestos del PP, vamos a ver qué pasa, porque ahora mismo pues todos estos partidos que por acción o por omisión, uh-huh, han favorecido el gobierno y la gobernabilidad del Partido Socialista Obrero Español, uh-huh, uh-huh, y del señor Sánchez, pues todos estos partidos le van a pasar la factura. Y ya vamos a ver qué pasa, a ver de dónde lo sacamos, que el otro día comentábamos. Hay tres maneras de sacar el dinero. Una, subiendo impuestos, uh-huh, con lo cual no se crearán buenas condiciones para dar trabajo, para dar puestos de trabajo. Y la otra es pidiendo dinero para poder pagar todas estas cosas que han prometido y que saben de sobras que no van a cumplir, que no las pueden cumplir. Uh-huh. Con lo cual, como decimos nosotros, y yo personalmente también lo digo, Pedro Sánchez ha traicionado a muchos de sus votantes y de sus simpatizantes, pero no solo eso, sino que va a traicionar también a todos los que le han apoyado para que él sea el presidente. Porque lo único que le interesaba a él era ser presidente del gobierno, él y sus amigos.
¿Qué le parece que Ana Oramas, de Coalición Canaria, decidir a decir que no cuando una hora antes le había leído el discurso a su formación política donde decía que se abstenía. Y una hora posterior de haber leído eso, le pues, dice a Sánchez no.
Pues es que esos son problemas de... Ella lo explicó muy bien posteriormente y son problemas de conciencia. Ella no podía... Rompió la unidad de partido, ¿no?, en este sentido, porque para ella era inadmisible dar el gobierno a esta coalición, a este conjunto que se han sumado para gobernar España. Era un problema de conciencia y dijo que no. Yo lo que no vi también ya de Oramas es que intentara disculparse de alguna manera, que intentando quedar bien con unos y con otros. Ella tomó esa decisión y punto, y ya está. Y rompió la disciplina del partido. Pero es que también, cuando se habla de romper la disciplina del partido, de los tamallazos, al PSOE hay que recordarle también que Meritxell Batet también rompió la disciplina de partido en Cataluña. ¿Eh? O sea que...
Bueno,
El partido dijo una cosa y ella votó a favor del referéndum. Así que...
En este caso, Ana Oramas dice que el porqué de su cambio de voto es los 100.000 venezolanos que viven en Canarias.
Lo que sí que puedo decir, porque así me lo han dicho ella, así en conversaciones además privadas con venezolanos, ayer, sin ir más lejos, en la plaza del Ayuntamiento de Castellón, me dijo, dice, si te digo el 90% de los venezolanos, te digo poco, me dijeron. Dice, la mayoría, inmensa mayoría de los venezolanos han votado a Vox. Porque no quieren que pase lo que ha pasado en Venezuela. Los que están aquí en España son exiliados, casi todos. Y no quieren, ellos no quieren que pase lo que ha pasado, en Venezuela.
¿Y qué le parece que Teruel existe, le diera el voto o le diera el apoyo a Sánchez para la investidura?
A mí me parece muy mal. No tiene ningún sentido eso. Quizás sean cuentas pendientes que tienen, ¿no? Porque según dice la prensa, no sé, eso habría que comprobarlo, pero parece que está bastante comprobado. Pues una persona que vive en Valencia y está empadronada en Valencia, que se presenta por un partido en Teruel y que, en fin, tiene unas subvenciones bastante cuantiosas, tanto la empresa de su mujer como él, pues quizás tenga deudas pendientes, no lo sé. No sé, a mí, yo sinceramente, yo que soy aragonés, pues yo no veo a Teruel, ni a las personas, ni a los ciudadanos de Teruel pactando y con toda esta cuadrilla.
¿Y que el Partido Regionalista Cántabro al final dijera que no, cuando en un principio sí iba a apoyar la investidura?
Bueno, pues porque hay políticos que tienen sus particularidades, ¿no? Como las tiene el señor Revilla, pero son políticos que tienen sentido de Estado. Son de políticos con una cultura, una preparación, que llevan mucho tiempo en política y tienen sentido de Estado, sentido de lo que es España. Aparte que Revilla, yo le puedo decir que ayer, por ejemplo, en Santander, la manifestación que hicimos nosotros, la concentración, fue un éxito, pero rotundo. Si puede conseguir las imágenes, los vídeos, los datos, y todo, fue un éxito rotundo.
Nos han llegado todos, pero como nosotros siempre tenemos que centrarnos en lo que nos toca a la provincia, por eso hablamos de nuestra provincia.
Ojo con Santander, con Cantabria. Sí. Cantabria, no, la unidad de España no se la cuestionan para nada, absolutamente. La soberanía tampoco. La Constitución tampoco.
Sin embargo, han respetado igual el acuerdo que tienen el Partido Socialista y el PRC en Cantabria.
Bueno, el Partido Socialista sabe lo que hace, sabe dar a cada uno lo que le tiene que dar. Como yo digo siempre, estos dos grandes partidos que hemos tenido en España, pues han sabido crear sus redes clientelares, de manera que no les falte nunca una masa grande de votantes que les vayan a votar, porque también lo he dicho muchas veces, una palabra que he acuñado yo, que es el apesebramiento, ¿no? Tú pones el pesebre, le pones comida en el pesebre, la gente va a comer al pesebre y ya está, no tiene que hacer ningún esfuerzo para nada más. Y entonces eso pues lo hacen muy bien, a cada uno le tienen puesto en su sitio, lo tienen contento y así no se rebelan, en una palabra.
¿Qué le parece que tengamos una amplia cantidad de ministros en este momento, tanto como la de la época de Adolfo Suárez?
Pues a mí me parece muy mal, porque si estamos hablando de recortar gastos, si estamos hablando de subir sueldos, si estamos hablando de gasto social, yo no veo ningún gasto social en incrementar ministerios. No lo veo ninguno. Al revés. O sea, un ministerio antes era uno, ahora a lo mejor son dos o tres ministerios, ¿no? Y no lo veo para nada. O sea, esto yo lo veo más bien una manera de dar gusto, por ejemplo, al tema de Unidas Podemos, que es con el que ha firmado el pacto de gobierno el señor Sánchez. Uh-huh. Y tenemos cuatro vicepresidencias, pero ¿qué país vivimos si es un país de 47 millones de habitantes?
El presidente Sánchez dice que ahora las mujeres tendremos mucha representación porque hay tres vicepresidencias.
Bueno, esa es una de las banderas que lleva el señor Sánchez encima siempre, la del feminismo. Si con eso cree que va a hacerlo mejor, pues muy bien. Vamos a ver, el tema del feminismo y de la mujer en las instituciones y demás, si a mí, con el paso del tiempo, me demuestran que más mujeres funciona todo mucho mejor, pues estupendo. Yo firmo por eso, yo estoy por la competencia siempre. Si nosotros vamos, quiero decir, el que más valga, el mérito. Ahora, el tema de las cuotas, pues yo lo entiendo bastante mal. Eso en países, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En el Líbano, cuando yo estuve ahí destinado en el Líbano 2 años, había solamente, me parece que había una o ninguna ministra. Una ministra había. Bueno, allí sí que hay que poner cuotas. Para abrir la puerta. Pero un país como el nuestro, con nuestra constitución, con nuestros derechos, con la igualdad que haya en España, tener que poner cuotas... O sea, ir presumiendo de que es el gobierno más feminista y tal. Yo quiero que presuma de que es un gobierno eficaz y eficiente para España. Y ya está. Y me da igual si hay 16 ministras y 4 ministros o 16 ministros y 4 ministras. Pero absolutamente lo mismo me da. Lo importante es que funcione bien.
Porque en este caso, usted si hubieran, en el caso que nos ocupa ahora aquí en España, hay la misma cantidad de ministros y de ministras. Sí. Pero si hubieran más ministras que ministros, usted lo vería...
Normal, ¿vale? Normal, pero vamos, pero normal, no, normalísimo. ¿Eh? Si es por mérito y son las mejores, por supuesto que sí, pero si es que nosotros defendemos la igualdad. ¿La última vez que estuve yo qué?
Sí, es que la última vez que, verá señora Sarta, yo es que la última vez que vino usted me pusieron un comentario diciéndome que si no me había mandado usted a fregar. Esto es, mire, lo hago, lo comparto con los oyentes porque... Me sentí un poco rara y lo estoy dejando un poco perplejo porque es que no se lo había contado nunca, se lo cuento en directo. Me dijeron, uy, qué bien, pero ¿no te ha mandado a fregar? No sé, ¿usted qué contestaría a eso?
Yo no le contestaría porque el mejor desprecio es no hacer aprecio.
Es cierto.
Y ya está, yo no le contestaría porque es que hay que ser... Estos que presumen de progresistas...
¿Cómo progresistas... ¿Cómo pueden romper ustedes ese mito? Porque...
Pues no sé, no hay más que ver a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro entorno, cómo trabajamos. Yo vengo de las Fuerzas Armadas y, hombre, hay menos mujeres que hombres porque las Fuerzas Armadas no son atractivas para las mujeres. Y hay puestos que son, pues, del tipo que sea, que no son atractivos todavía para las mujeres. Ese techo de cristal que muchas personas se ponen solas, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas, lo único que hace falta es dar oportunidad a todo el mundo y el que quiera y pueda, pues, entra también, ¿no? Entonces... Eso sería para tomar a esa persona con ese... Que tampoco hay que hacer mucho caso, porque es una persona la que ha puesto eso nada más, ¿no? Hay chalaos por todos los gustos.
Que conste que no se lo había dicho nunca, se lo digo en directo porque quería ver la reacción que tenía usted.
Es que, de verdad, perplejo me queda un poco, pero el mejor desprecio es no hacer aprecio. Es decir, de chico, abre los ojos y mira a tu alrededor y quítate etiquetas de tu cabeza y abre los ojos nada más, mira. Si nosotros, que ya lo he dicho aquí en alguna entrevista... Nosotros tenemos que hacer ahora una labor de pedagogía muy importante para desmontar todas las mentiras y todas las etiquetas que nos han puesto. Labor de pedagogía. Y luego hay que hacer una labor de día a día, y eso lo sabemos, somos conscientes, en el ejemplo, con el ejemplo. Si nosotros dando ejemplo, la gente nos verá, las personas nos verán, los ciudadanos dirán, oye, pues, hombre, pues estos no son diablos, no tienen cuernos, ni tienen rabo, ni tienen... Son personas normales como nosotros, pero que piensan de otra manera. Y pensamos de otra manera y nos gustaría hacer las cosas de otra manera. Eso es todo. Eso es todo. Lo que pasa que en cuanto uno va contra el consenso progre, pues ya está. Hay personas que no leen más que los titulares. Hay personas que están metidas en redes y lo único que hacen es malmeter todo el día. Y perdónenme la expresión, porque es una expresión fea, ¿verdad? Pero están siempre a ver cómo remueven por ahí historias y tonterías. Entonces, pues lo único que hay que hacer es eso, no hacerles mucho caso y demostrarlo poco a poco todos los días.
Y cambiamos.
Y siento, y siento mucho que pusiera ese comentario. Porque,
mire, se lo he dicho en directo porque,
es que me da la risa, de verdad.
Pues porque me quedé bastante sorprendida y dije, bueno, si tengo ocasión, lo vuelvo a decir, lo comento con el señor Sarta en directo, que siempre nuestros oyentes sepan lo que hablamos, que no hay nada raro ni nada distinto, ni vamos, que usted es una persona normal como todas las personas que viene, que no se come a nadie, y vamos, que no va pegando fuego por ahí, ni muchísimo menos. Usted sabe que hoy Comín y Puigdemont van a estar de eurodiputados.
Sí.
Y en el manifiesto de ayer, ustedes instan a que el señor Sánchez, como él mismo dijo, prometió, trajera al detenido golpista Puigdemont.
Sí, señor, es decir, pues ya está, las promesas se cumplen, ¿no? Hoy día, en la política española, hay una no virtud, vamos a decir, algo malo que se ha instalado, que es la mentira. Y en esto el señor Sánchez es un especialista, es el número uno, tiene pedigrí y todo en la mentira. Y luego hay otra cosa importante, que es la palabra. Y cuando uno da palabra de algo, la tiene que cumplir, porque si no la cumple, pierde credibilidad, que es lo que le ha pasado al señor Sánchez. Para muchísimos españoles, incluidos los del Partido Socialista Obrero Español, hay muchísimos que no le creen. Ha perdido la credibilidad. Y eso le va a costar mucho al señor Sánchez. Y si no, el tiempo lo dirá. El tiempo nos lo va a decir. Porque ha engañado. Es como decíamos, ha sido fraudulento, ¿no? Ha defraudado a sus seguidores.
La sensación que puede tener ahora en este momento un español es que Junqueras está en la cárcel, que no sale porque evidentemente tiene una sentencia firme, según dicen los tribunales, pero que Puigdemont y Comín hoy están de eurodiputados. Y esto puede dar lugar a males entendidos en la ciudadanía de a pie, porque al final, ¿sabe lo que pasa? Que no entendemos de leyes. No sabemos realmente interpretar las leyes, pero sí notamos la diferencia entre Junqueras y Puigdemont. Claro. ¿Qué ocurre? Junqueras se fuga y ahora está...
Puigdemont se fuga.
Perdón, Puigdemont se fuga y hoy estará con Comín de eurodiputado.
Y está en un estado de la Unión Europea, eso es lo que más llama la atención. Aquí hay que arreglar algo, aquí hay que arreglar las cosas. Nuestra justicia tiene que ser respetada en Europa. España es un país soberano. Cuando uno entra a formar parte de las grandes organizaciones internacionales, como pasa la Unión Europea, la OTAN o Naciones Unidas y tal, sabe que pierde una cierta parte de soberanía, se pierde, pero no hay que perder toda la soberanía. Nosotros tenemos una justicia que hay que respetar, y esa justicia hay que respetarla sí o sí. Y Bruselas debería respetar esa justicia. Lo que pasa es que con que haya un juez nada más que diga otra cosa, pues ya estamos otra vez en el lío. Puigdemont hay que traerlo aquí a prisión. Puigdemont ha sido condenado en sentencia firme. ¿Sí? Pues ya está. Igual que Junqueras, igual que todos estos. Y si no, porque este es un tema que sí que me interesa comentarlo aquí. Estos días en el debate de investidura se ha oído a Bildu, se ha oído a RC, se ha oído al señor Sánchez, se ha oído también a otros partidos, que la no judicialización de la política... ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde van los tiros aquí? Y hoy lo acabamos
separar de ver. La justicia de la política.
No, la no judicialización de la política quiere decir que a la política no se la puede judicializar. Es decir, que por encima de la ley está la política. Y ahí sí que estamos perdidos ya, porque los que tengan el poder, los que dominen el poder, la política, son los que van a manejar la justicia.
Sí, pero en este caso, la idea que se persigue con esta nueva andadura política es separar completamente la política de la justicia. En este momento no está separado.
Todo lo contrario. Lo que quieren tener es controlada la justicia para con la política hacer lo que quieran en cada momento. Eso es lo que están pretendiendo ahora mismo. Es decir, a la política no me la toques. La justicia no tiene nada que ver con la... No tiene que intervenir la justicia en la política. Entonces lo que yo digo es lo siguiente. En el Parlamento español es donde se elaboran las leyes. Las leyes las elaboran las mayorías, o sea, una ley sale porque sale aprobada porque hay mayoría para que salga, ¿verdad? La ley. ¿Dónde reside la soberanía del Estado? ¿Dónde es la soberanía de España? En el Parlamento español.
Luego el Parlamento español estará siempre supeditado a esa ley en la cual se han puesto todos de acuerdo para que salga. Lo que no puede ser es que la ley nos la saltemos cuando políticamente convenga, como ha pasado en Cataluña, uh-huh, y como, si nos descuidamos, va a suceder con este gobierno de coalición que tenemos. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, tenemos que estar todos muy despiertos para que no suceda. Lo tengo por aquí apuntado, lo han dicho, vamos, por activa o por pasiva, todos los partidos, quiero decir, de la coalición.
Señora Sarta, se nos pasa
No les
tiempo.
Conviene.
No tenemos más tiempo.
Y que decir una cosa, que la ley está por encima de todo, siempre. Sí. Siempre.
Y como hemos consumido el tiempo por completo, le emplazo a que venga cuando usted
consiga. Otro día.
Cuando usted tenga más cosas que contarnos. Sabe que Radio Villarreal está abierta, tiene abiertas las puertas para usted. Y muy buenos días y muchas gracias por haber venido.
Pues muchas gracias, Susana. Estoy encantado siempre de venir a esta casa. Siempre, además, lo digo, en la pre-campaña y en la campaña, pues me fue muy útil venir aquí y exponer y hacer pedagogía de nuestro proyecto. Así que muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a usted.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, telèfon 964 52 13 85.
Devi sempre vattene via che non mi importa più di te.
I arribem a les dues en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada.
Moriré, moriré per te, no serve a nulla perquè.